Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a l'edició número 135 de Dins l'estadi. Cada cop queda menys per acabar la temporada i els equips es comencen a posicionar. Finalment, l'Escó, el de futbol i el del futbol sala no han aconseguit l'ascens aquesta setmana, però ho poden fer la propera. L'Olímpic també ha guanyat i frena d'aquesta manera l'Aliron del Perelló. I a la quarta catalana, després que el Corbera d'Ebre aconseguís l'ascens la setmana passada, el Batea està molt, però que molt a prop d'aconseguir-ho ben aviat. De tot això i moltes altres coses més, en parlarem amb l'invitat d'aquesta nit a dins l'estadi, el jugador de l'Arnes i entrenador del juvenil de l'Olímpic, Roger Blanc. Sumari i arrenquem!
A primera catalana, l'Escó ha perdut per 2-2 contra el Sant Feliuenc i l'ascens haurà d'esperar una setmana més. A segona, empat sense gols del Gandesa a Cambrils. A la tercera, l'Olímpic guanya 0-2 al camp de l'Atlas i retarda l'Aliron del Perelló, que ha guanyat 1-3 a Flix. I de quarta catalana, en destaca la golejada del Batea per 10-0 contra el Tivissa, que el deixa una mica més a prop de l'ascens. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, molt bona nit. Són les 10 i 9 minuts. Avui és diumenge, dia 12 de maig. Comencem l'edició número 135 de Dins l'estadi. Us parla Eduard Pino. Ja sabem el repàs del que ha passat als camps de futbol aquesta setmana. En aquesta darrera jornada ho podeu escoltar a partir de la mateixa aquí a Dins l'estadi. Avui amb el Genís Pena i el Xavi Salvador. Molt bona nit als dos.
Bones.
Tres, los micrófonos. Molt bona nit. Recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al 87.6 de la FM o per internet a radiomoradebre.cat. Avui, us ho dèiem a l'inici del nostre programa, contem amb la presència del Roger Blanc, jugador de l'Arnes, però també alhora entrenador del juvenil de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Roger, què tal? Molt bona nit. Vell conegut tenir l'estadi.
Sí, algun cop que altre vingut.
Has estat als dos estadis que tenim.
Sí, els dos platos.
Sí. El primer estadi que vam tenir, a l'altra banda de riu, a Móra Nova, i el segon aquí, un plaer tindre tant de cop de nou amb nosaltres, Roger.
Igualment.
Han canviat molt les coses des de llavors?
No, jo crec que continuem força iguals.
Sí?
Sí, tant personal com professionalment, força iguals.
No obstant, per si a cas, ja el vam conèixer en aquella ocasió al Roger, no te'n lliuraràs tampoc del test de dins l'estadi, per a veure si ha variat alguna cosa des de llavors. Així que som-hi, el test de dins l'estadi, coneixem una mica més el nostre invitat d'aquesta setmana, Roger Blanc.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. El test de dins l'estadi.
Comencem. Cançó preferida.
Pues una foto en blanco y negro del Canto del Loco.
Estàs atent, Xavi. Molt bé, així m'agrada. Es nota que avui tenim tècnic de so. El Genís.
Sí, no, se nota.
Sí, sí.
Se nota tampoc molt, tampoc molt.
Se nota que la setmana passada...
Home, no, és molt important.
És molt important.
La setmana passada no està, és notar.
Sí, nota. Ja. Sobrenom.
Roger.
Un defecte?
Pues potser m'agrada tindre les coses massa planificades.
Una virtut?
La puntualitat.
Una mania?
Pues no sóc massa maniós en este aspecte.
Un somni esportiu?
Pues bueno, en l'actualitat crec que en l'Arne no tenim massa aspiracions, excepte arribar a cinquena, sisena posició com a molt, i a l'Olímpic pues estem a tocar de la preferent i és l'objectiu del club i nostre.
Un somni no esportiu?
Bueno, afirmaria que la vida em continués com està ara.
Una pel·lícula?
Seven.
Un llibre?
No sóc massa lector, però els llibres del Guardiola i el Guardiola Angelo m'agraden, per tant, l'últim el recomanaria.
El teu plat preferit?
Paella, pizza.
El teu ídol futbolístic?
Andrea Pirlo, Andrés Iniesta.
Qualitat, eh?
Sí.
Roger, què fas en les teues estones lliures?
Bueno, dedico molta part de la setmana al futbol, per tant diria que això.
Bueno, és a dir, quan no toques bitllets, toques pilotes,
no? Jo crec que sí.
Molt bé. Dors en pijama o sense?
En pijama.
I per acabar, Roger, com et veus d'aquí 10 anys?
Pues bueno, repeteixo el que he dit abans. Crec que firmaria que la vida em continués igualment com fins ara i tant en lo personal com en l'esportiu que continués com estarà.
Encara jugant a futbol o més a no, l'apartat d'entrenador?
Jo crec que entrenador jugant a futbol ja no.
Qui sap.
No, segur que no.
Bé, doncs hem conegut una mica més al Roger Blanc, l'invitat d'aquesta nit a Dins l'Estadi. Era més xula la música de fons que estàvem escoltant, no?
O bueno, sí.
Estava bé. Has de posar la reina de Blackjack, també,
sí,
de fons, no?
Sí,
també
estaria...
No tardarem.
Bueno. Vinga, doncs, arrenquem el programa d'aquest diumenge. Com sempre, hem de fer un ràpid repàs a la Rapitenca, que ha perdut al camp del Vic per 3-2, tot i que ha començat una mica millor de cara als interessos de la Rapitenca, perquè guanyava, ha començat remuntant, després l'han tornat a remuntar. Per tant, un partit boig amb molts gols, derrota de la Rapitenca en aquesta recta final del campionat de Lliga. Bé, ara sí, abans de començar i arrencar ja en la primera catalana, en aquesta derrota de l'Ascó, que de seguida analitzarem, hem de fer la pregunta d'aquesta setmana a Dins l'Estadi, que normalment sempre va en relació al que ha donat de si la jornada esportiva, però jo crec que, sabent que la propera setmana toca un gran derbi, Roger? Ja saps, imagina del que t'estic parlant.
Interessant.
Molt interessant, com sempre, preguntarem per això, que la gent faci una mena de porra, no? Una mica de porra de com ho veu la gent del cara al partit del proper cap de setmana. No m'atreveixo a dir, a hores d'ara, quan es jugarà, si el dissabte o el diumenge. Tu t'atreveries a dir-ho?
El diumenge també entra com a possibilitat, sí.
Saps per què?
Per què?
Perquè si ni Olímpic ni Móra Nova es posen d'acord, la federació entra d'ofici, per tant, es jugaria diumenge a les 5 de la tarda. Per tant, no m'atreveixo a dir-ho.
No, jo tampoc.
El farem en directe a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, com al partit de la primera volta, eh? És a dir, que podran gaudir del partit també per la ràdio, al 87.6 de la FM, amb Javi Salvador aquí als estudis. I...
Qué pringao.
No, que aquí. Les coses, esperem que en puguem fer més d'un, eh? Que aquella vegada ens vam quedar... I compta amb els xiulets de l'àrbitre, que em vas liar una mica.
Què pita ara?
I ara Xavi que ficava el xiulet des d'aquí, des dels estudis. Bé, doncs, aquest, perfecte. Veus que ho veig bé? Ho tens tot localitzat, tot
ja
preparat,
està,
ja per al diumenge.
Ja està,
o per al dissabte.
Bé, ja doncs, em diràs quan, a veure si
ja
el dissabte...
I... Ja t'ho diré. Ja, després repassem una mica com estan les opcions. Però bé, la pregunta d'aquesta setmana, Genís, quina és?
Doncs és fàcil, una porra. Quin resultat pronostiqueu pel derbi de la setmana que ve entre l'Olímpic i el Móra Nova?
Bé, doncs ja podem començar.
A veure què diu, publicar. Pam.
Vinga, va, la primera opinió, la vull del Roger.
Bueno, jo treballant a Móra la Nova i entrenant a l'Olímpic tinc les coses una mica complicades. No, però ja que va guanyar a l'anada el Móra la Nova, signaria una victòria encara que fos per la mínima per l'Olímpic.
Sent realistes, a la primera volta, aquella victòria que va aconseguir el Móra la Nova li va anar molt bé, perquè des de llavors el Móra Nova va aconseguir una gran ratxa, la millor d'aquesta temporada, i amb moltíssimes victòries consecutives. Crec que van ser 9 partits sense perdre, que van...
I 7 seguit guanyant.
Encadenats, per tant, una dinàmica, una ratxa boníssima. Però ara jo crec que els punts, el que necessita més és l'Olímpic, perquè és l'únic que ara realment s'hi juga alguna cosa. El Mora Nova ja no s'hi juga absolutament res, i l'Olímpic ha de sumar el màxim de número de punts possibles per a superar el tancat i al final aconseguir aquesta promoció, no?
Sí, sí. Abans ho parlàvem amb el Genís, jo crec que el Mora de Nova, si hagués fet una bona primera volta, ara estaria lluitant per aquestes posicions també. Al no fer-ho, pues sí, l'Olímpic en principi ha tindre aquell al·licient de poder aconseguir la promoció, però és un derbi, i un derbi jo estic segur que el Mora de Nova també tindrà aquest al·licient.
Bé, doncs veurem què passa el proper cap de setmana. Ja dic proper cap de setmana, ja no dic ni dissabte ni diumenge, el proper cap de setmana, el derbi. Després en parlarem de com està la situació ara mateix i de si podem fer també una porra de quan es jugarà, en quina hora i tot plegat. Bé, comencem. Primera catalana, grup segon, resultats i classificació.
Cadena SER.
Ràdio. Dins l'estadi. Dins l'estadi. Primera catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs, jornada número 31 amb els següents resultats. Vistalegre 2, Vilanova i la Geltrú 0. Tàrrega 1, Torreforta 0. El Morell 3, Redis 3. Centre Europeu Tecnofútbol 3, Amposta 2. Torredembarra 5, Valls 2. Igualada 1, Sants 1. Martinenc 1, Cervera 2. Andorra 1, Viladecans 1. I Ascó 1, Sant Feliuenc 2. L'Ascó, tot i la derrota d'aquest migdia, continua com a líder amb 70 punts i ara l'avantatge és de 7 respecte al segon i al tercer. Sant Feliuenc es situa ara mateix com a segon després de la victòria d'aquest migdia a Ascó, amb els mateixos punts, això sí, que el Viladecans, però pel gol a veraix el Sant Feliuenc es situa segon. Pel que fa a l'Amposta, el trobem a la setena posició amb 45 punts. Cal destacar que només repassem Ascó, Sant Feliuenc i Viladecans perquè la resta ja no tenen opcions. Com deien, l'Amposta és 7 amb 45. I pel que fa a la zona de descens, aquí és on comença a entrar la zona complicada, perquè tenim el Redis 11 amb 36 punts, el Torredembarra 12 amb 35, Cervera 13 classificat amb 32, Centre Europeu Tecnofútbol amb 30, els mateixos que el Torreforta, que ja entra en zona de descens directe, i 29 punts pel Valls i el Morell, i tanquen 28 els Sants. Un Sants que, perdó, ja en suma 29 després de l'empat d'avui contra l'Igualada. Per tant, està molt igualada aquesta classificació, tant a la part alta com a la part baixa. Un Ascó que ja ho té tot fet, no ha pogut aconseguir l'ascens matemàtic aquest migdia, però bé, jo crec que ho aconseguirà la propera setmana, era qüestió de dies. I una victòria del Sant Feliuenc importantíssima per al conjunt de Sant Feliu de Guíxols, que amb aquests tres punts depenen d'ells mateixos per a ser o no ser en aquesta promoció d'ascens a la tercera divisió. Bé, analitzem i parlem del que ha passat aquest migdia entre l'Ascó i el Sant Feliuenc amb l'Albert Fernández, que el tenim via telefònica. Albert, molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bé, aquesta victòria que li dona ales al Sant Feliuenc per a seguir somiant, tenent l'opció de dependre d'ells mateixos en aquesta recta final de Lliga per a ser o no ser en aquesta promoció, i un Ascó que penso que era el dia adequat, no? Era el dia indicat, Albert, amb una festa del futbol base, on es feien la presentació de tots els equips, inclús el futbol sala, que després en parlarem també, que el futbol sala també ho té a tocar, que està sense la tercera divisió. Una televisió que sortejant, que per mala sort no m'ha tocat, però que sí que sortejant una televisió magnífica, tot semblava indicar que avui podia ser un gran dia, no? Però al final, doncs, no ha estat així. Derrota davant del Sant Feliuenc, encara que, Albert, no sé si coincideixes amb mi, estem parlant d'un 1-2, que si haguéssim dit que era un 3-0 o un 5-0, tampoc hagués passat res.
Sí, la veritat és que ha estat un partit que ha estat, la veritat, una última. Està de tot preparat una mica, però bé, no sempre les coses surten quan les programes, i molt menys un ascens, no? Que, doncs bé, evidentment tots els partits s'han de jugar, tots els partits i els punts s'han de disputar, i bé, segurament era el dia ideal, però bé, coses del futbol no ha pogut ser així, no? La veritat és que, bueno, també trist perquè a mi tampoc m'ha tocat la tele, però...
És que la tele al final és el que marca.
Sí, no, això és una anècdota.
Sí, imagino que serà la propera setmana, Albert. Lo del partit, no de la tele, dic, lo del partit.
No, el més normal és que, sí, la setmana que ve tenim una altra opció, amb més opcions inclús. Tenim 7 punts d'avantatges respecte al segon i tercer classificat, queden 9 per disputar-se. Llavors això vol dir que té més opcions de les que teníem avui. Però bé, al final la lectura és que s'ha de guanyar un dels 3 partits que queden i evidentment contra van seguir doncs, molt millor, no?
Molt bé, doncs som-hi, Albert, explica'ns aquesta derrota d'avui contra el Sant Feliueng.
Bé, la veritat que ha estat el partit, l'Escó ha començat força nerviós, força imprecís en totes les seves accions. El Sant Feliueng ha entrat molt millor en el partit, ha estat molt més ben posat, sabien que ell, bé, els primers minuts eren importants, i bé, fruit d'això, la veritat és que hi ha hagut un jugador visitant que ha marcat bastant les diferències, que és ha estat el dorsal de Josele, que ha posat a prova en un parell d'ocasions a la porteria de Figo, no? En el minut 13 ha arribat el primer gol del Sant Feliu, una bona centrada de Maldo en banda dreta. La pilota no ha pogut estar refusada per la defensa fins a dos defensors. Crec recordar que han estat a punt de refusar aquesta pilota. Finalment ha arribat Eric arribant des de darrere i en la frontal de l'àrea petita, totalment a plaer, ha aconseguit aquest primer gol. Un primer gol que ha fet despertar una mica l'Escó, que fins al final de la primera meitat ha apretat una mica en busca del gol. Sobretot jo crec que aquest canvi d'actitud, el gol ha fet despertar una mica l'Escó, que segons comento ha estat força imprecís, força nerviós en aquests minuts. Es notava potser aquest ambient no ha acabat d'afavorir els homes de Miguel Rubio, sobretot en aquest tram inicial de partit, no? Ha tingut l'opció l'Escó fins al descans de buscar l'empat, sobretot en una jugada molt clara que recordo en el minut 38, una bona centrada de Jussi, un remat creuat d'Adrià superant la sortida de Carles, creuava massa la pilota del davanter esconenc i en el segon pal no ha estat capaç Ermengol, no ha arribat per molt poquet llançant-se en planxa per aconseguir aquest gol de l'empat, no? Ja en el segon temps la veritat és que l'equip ha sortit molt millor posat, ha estat més tranquil, ha buscat més la porteria rival amb més intenció, i també la veritat és que el Sant Feliueng a poc a poc li han anat pesant una mica les cames i jo crec que s'han anat tirant endarrere. I bé, l'Escó la veritat és que ha disposat d'alguna bona opció, la millor en el minut 58 en un llançament de falta d'Edgar superant la barrera per sota, un molt bon llançament.
Anava al pal.
Sí, ha finalitzat al pal. Irma Rojas també una acció clara en el minut 67, dins l'àrea pràcticament sol l'ha triat per sobre el travesser. I bé, no ha estat fins el 76 que Ermengol es plantava sol davant del porter, amb un xut ràpid, ras, ha aconseguit el gol de l'empat, un gol de l'empat que feia somiar a tot el públic esconeny, no? Quedaven 15-16 minuts, i bé, la veritat és que la remuntada era possible, ha tingut aquestes opcions l'Escó, s'ha buscat la victòria fins al tram final, però finalment la victòria ha arribat del costat visitant, en un contracop, una pilotada, que per cert ve precedida d'una sacada de banda mal assenyalada pel col·legiat, que ha pogut influir en el resultat final. Jairo ha controlat aquesta pilota, superat a David Sánchez, s'ha plantat sol davant Figo i ha aconseguit aquest gol de la victòria, que dona ales al Sant Feliueng i bé, ens deixa una mica nosaltres amb aquest mal gust de boca que intentarem treure'ns la setmana que ve.
Bé, doncs ha estat una llàstima, una veritat, llàstima aquesta derrota de l'Escó, un Escó que li ha faltat punteria, li ha faltat gol en aquest partit perquè el domini del joc l'ha tingut durant tot el duel, però bé, al final se li ha escapat aquests 3 punts. Toca esperar perquè la propera setmana l'Escó rebrà a casa el Vista Alegre, que és 5è amb 52 punts, un equip que ja no s'hi juga res, però que porta molts partits consecutius, bueno, porta 3 victòries consecutives, per ser exactes, Albert, i que fa unes quantes jornades que no coneix la derrota. Per tant, arriba amb una bona dinàmica el Vista Alegre al municipal d'Escó, no?
Pues sí, repassant una mica els números ara, la veritat és que després de l'Escó, que és el millor equip en aquesta segona volta, amb 31 punts, el Vista Alegre està amb 30 punts en aquesta segona volta, i la veritat és que sorprèn, no? Un equip que a aquestes alçades ja no té opcions d'aspirar a res, doncs estigui acabant la campanya com està acabant. La veritat és que no ho tindrem fàcil tampoc.
Bé, doncs, a l'espera del que pugui passar el proper cap de setmana. Jugueu a les diumenge a les 12?
No, s'ha canviat l'horari el dissabte a les 5 de la tarda.
Dissabte a les 5 de la tarda l'Ascó juga a casa contra el Vista Alegre. D'acord. M'havien comentat perquè sé que ho volen fer abans del futbol sala, no? Abans del partit de futbol sala, que el futbol sala es pot programar també equip de tercera divisió.
Correcte.
Molt bé, d'acord. Bé, doncs, dissabte a les 5 toca l'Ascó Vista Alegre. A l'espera que pugui passar, l'Ascó es pot programar com a nou equip de tercera divisió. I després... partit de futbol sala, el que va ser que ara no recordo contra qui juga el futbol sala, de seguida ho mirem, però bé, el futbol sala després també es pot proclamar equip de tercera divisió.
Bueno, veurem si tenim sort i tenim ascens per partida doble la setmana que ve, que inclús bé, són coses que té el futbol, no? La veritat és que el que passa abans, que avui pot ser el dia ideal, però fixa't, espero on la propera setmana igual ho podem ser per partida doble.
Cal destacar que el diumenge en principi s'ha de disputar el partit de vuitens de final de la Copa Catalunya del futbol sala a Ascó davant del Bellesport de l'Hospitalet de l'Infant, equip que ha quedat campió del seu grup de la segona divisió B i que està lluitant per a pujar a la divisió de plata del futbol espanyol, per tant rival complicadíssim per a la zona que està en aquests vuitens de final de la Copa Catalunya. Dèiem que la propera setmana l'Ascó es juga a l'ascens, ho farà a casa davant del Solsona. Efectivament, gràcies Genís, en aquest apunt que em passa ara mateix. Bé, doncs Albert Fernández, estarem ben atents a veure si podem celebrar l'ascens dels dos equips de la secció de futbol 6 i també del futbol de l'escola propera setmana.
Molt bé, gràcies a vosaltres i una abraçada.
Molt bé, bona nit, adeu.
Bé, doncs pot ser un any propici, no, Roger, per al Futbol Club Ascó?
Bueno, jo crec que ho ha merescut, eh? Ha estat tot l'any allà dalt, han sigut molt regulars i per tant, jo crec que no tinc cap dubte de que acabaran pujant.
A més, ja que parlem de juvenils, no? Cal destacar, ho comentava la setmana passada el Genís o l'altre, la gran tasca, la gran temporada que estan fent els juvenils de l'Ascó, que tot i ser sancionats, no? Estan fent un molt bon paper, un paper molt digne en aquesta preferent.
Sí, jo crec que sí, a més crec que té molt mèrit perquè els equips que estan acostumats a competir en aquestes categories es trauen jugadors d'aquestes categories després. L'Escola el primer any que hi està i Paco Muñoz està fent una gran tasca perquè per aconseguir tindre la classificació que estan tenint pues ha de treballar molt i en gent que no porta tants anys a la categoria crec que és difícil i per tant té molt mèrit.
Roger, l'any que ve a la preferent amb el juvenil de l'Olímpic?
Bueno, esperem que sí. No, tampoc no hem parlat amb ells, però jo estic segur que hi haurà entesa per les dues parts i primer ho hem d'aconseguir i en això estem.
Després seguirem parlant, ampliarem més aquesta temporada que està fent el juvenil de l'Olímpic de Móra d'Ebre quan parlem de l'apartat de tercera catalana. Nosaltres hem de continuar, són ara mateix les 10 i 29 minuts, abans però la resta de la jornada d'aquesta primera catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Centre Europeu Tecnofutbol 3, Amposta 2.
Derrota del conjunt ampostí que es veia amb un 3-0 en contra al minut 65. Cristian Regolf al 87 i Josep al 89 serien els autors dels gols visitants.
Molt bé, són 10:45. Encetem ja la segona catalana.
Cadena Ser.
Dins l'estadi. Segona catalana. Resultats i classificació.
Jornada número 31 del grup 6 de la segona catalana amb l'Ampolla 2, Remolins Vítem 1, Sant Roda de Barà 1, Jesús Catalonia 2, Salou 0, Roquetenc 4, La Cava 2, Alcanar 2, El Catllà 3, Campclau 1, Sant Pere i Sant Pau 2, Tortosa 5, Vilaseca 1, Calafell 1, Cunit 1, Jesús i Maria 4 i Cambril 0, Gandesa 0. Sens dubte, el gran benefici d'aquesta jornada és el Jesús i Maria, que aprofita l'empat del segon contra el tercer, el partit que enfrontava la Cava i l'Alcanar, 2-2 al final. El Jesús i Maria no ha tingut problemes per a guanyar el Cunit, però 1-4, el cue de la taula, i per tant el Jesús i Maria s'escapa com a líder. Jesús i Maria, com dèiem, líder amb 65 punts, 4 d'avantatge sobre el Catllà, que dona la sorpresa. Ho comentava la setmana passada precisament que el Catllà estava pujant, semblava ser que allí estava en aquella quarta posició, però ara mateix puja fins a la segona amb 61 punts, els mateixos que l'Alcanar i la Cava. Déu-n'hi-do com està la part alta, Roger, de la segona catalana, eh?
Pues sí, home, 4 punts que hi ha diferència del Josep Maria són molts, a falta de 9 per disputar, però si hi ha enfrontaments directes encara es pot igualar més, això.
Josep Maria, com dèiem, 65, el Catllà 61, Alcanar, 61 i l'acaba quart classificat amb 61. Per tant, igualtat màxima en aquesta recta final a la segona catalana. El Gandesa, que es queda ja despenjat, òbviament, és cinquè amb 52 punts, ja molt distanciat de les primeres posicions, però podríem dir que el Gandesa és el líder de l'altra lliga, eh? És a dir, que bona temporada la que acaba fent el Gandesa, tot i que avui ha empatat al camp del Cambrils aquest migdia. El Tortosa ocupa la sisena posició amb 52 punts, també jo considero que molt bona temporada del Tortosa, tot i les circumstàncies que se li presentaven a l'inici, on el Tortosa...
No, no es veia gens clar al començament de temporada.
No es veia gens clar, per això que té molt de mèrit aquesta reacció del Tortosa, que va estar patint moltíssim en aquella zona de descens, finalment s'ha ficat com a sisè classificat amb els mateixos punts que el Gandesa, i pel que fa a la part baixa, doncs bé, aquí comença la complicació amb el Camp Clar, ja que el Just Catalunya ho té fet, amb aquesta permanència que pràcticament assoleix, ja és 13 amb 40 punts, però la situació es complica a partir de la 14a posició. Camp Clar i Calafell tenen 30 punts, el Salou en té 24, 21 per al Sant Pere i Sant Pau, i ja el Cunit sense opcions amb 14 punts que tanca la classificació. Compte amb aquesta categoria també, compte sobretot amb els descensos compensats.
Bueno, però de totes formes veig que no hi ha cap equip ara
mateix de les Terres. No, Just Catalunya era l'únic que semblava que es podria ficar en una situació complicada, però sí que amb aquests 10 punts que té ja d'avantatge respecte al Camp Clar, sí que és veritat que els equips de les Terres de l'Ebre, en canvi, en aquesta zona catalana no tindran problema, però sí que els equips de Tarragona ho tenen magre, perquè tots són de Tarragona, per tant, ho tenen malament. Bé, doncs, anem a parlar d'aquest empat sense gols del Gandesa a Cambrils aquest migdia.
Club de Futbol Gandesa.
Doncs el Gandesa obté només un punt de la seva visita a Cambrils, que sap a poc els homes de l'Eixendri, ja que els de la Terra Alta es mostrarien superiors durant tot el partit, malgrat el poc encert de cara a porta. Durant els primers minuts, el Gandesa agafaria el control de la pilota i els cambrilencs no aconseguirien apropar-se ni una sola vegada a la porteria de Pau Alegria, que gaudia de la seva primera titularitat amb el primer equip del Gandesa. La primera ocasió clara arribava després d'un xut de batalla que un defensor local treia la mateixa línia de gol. Anaven bé les coses pel conjunt de Gandesa, que s'enfrontaven a una segona part que seguiria en la mateixa dinàmica. Dominadors, però amb molt poques arribades. Poc a poc la intensitat per dels gandesans anava augmentant i tindrien el partit en dues clares ocasions. Una de Gumi, que també trauria un defensa sota pals, i una molt clara de Dilla al 93, que veia com la història repetia per tercer cop, i després d'una vaselina al porter, un defensor aconseguia treure la pilota just abans que creués la línia. Finalment, un 0-0 que sap a poc, després del bon partit del Gandesa, que segueix a la cinquena posició amb els deures totalment fets.
Doncs sí, resultat que és totalment enganyós. Eh?
Sí, 0-0 per un partit que el Gandesa
que
ha tingut.
És curiós com tots els partits que el Gandesa ha intentat tindre la iniciativa, no ha aconsegut rascar punts. Mm-hmm. I, en canvi, ha tingut moltes oportunitats i moltes opcions d'endur-se els 3 punts. Estem parlant de...
A vegades...
Contra el Cunit va passar el mateix.
A vegades, sens dubte, quan veus un 0-0 dius, bé, partit avorrit, sense ocasions, sense res, però la veritat és que de la manera que m'ho contava ara Genís i el que feia Xavi, ha estat un partit mogut on el 0-0 era l'únic resultat que tothom firmava abans de a la mitja part, per exemple, no? És a dir que...
I no sol això, abans ho deies tu, el Gandesa no crec que sol aquest any, sinó ja fa temporades que sent el primer equip de l'altra lliga, o sigui, temporades que està allà dalt i crec que té molt mèrit.
Que es queda a les portes, Se queda a les portes sempre. Bé, hem fet el repàs de la crònica del Gandesa, aquest empat sense gols al camp del Cambrils. Hem de fer el repàs a la resta de la jornada de la segona catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Ampolla 2, Remolins Vitamunt.
Victòria de l'Ampolla en un partit que es decidiria en els darrers minuts. Bridi faria l'OAS al 78, empataria Emili al 83 i Daniel donaria la victòria al 87.
Roda de Barà 1, Jesús Catalunya 2.
Victòria als visitants que guanyarien el partit gràcies als gols d'Antoni i Joan Manuel.
Salou 0, Roquetén 4.
Victòria contundent del Roquetén que passaria per damunt del Salou gràcies als gols d'Amadeo, Javier i els dos de Lluís Fornés.
L'Acaba 2, Alcanar 2.
Empat en un dels partits de la jornada. Marcarien pels locals Mauricio i Joan i pel conjunt visitant ho farien Xavier i Francisco José.
Sant Pere i Sant Pau 2, Tortosa 5.
Victòria fàcil del Tortosa que golejaria l'equip tarragoní. Marcarien Joel, Àngel, Crespo i Àlex en dos ocasions.
I per acabar, Cunit 1, Jesús i Maria 4.
Victòria fàcil del líder que superaria el Cunit amb dos gols de Nico i dos de Jordi Casanova.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada a la segona catalana. Abans d'anar a la publicitat, hem de fer un cop d'ull a veure com està la porra que estem llançant avui, de que, per cert, no m'he recordat de dir-ho abans. Avui estem sortejant paella per a dos persones al restaurant Ferran, per tant, animeu-vos encara més a dir la vostra en el que pot ser el derbi de la propera setmana entre l'Olímpic i el Móra Nova. Com està la situació?
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Bueno, ha triomfat, com era d'esperar, bueno. No? Hi ha molts comentaris, inclús abans de saber que havia paella.
Sí, a partir de quan fiques paella n'hi ha més, eh?
Sí, s'ha anat a diferència.
És normal, és normal.
Comencem, bueno, amb el primer resultat és un empat de Víctor Romero, diu 1-1. Arnau Ney de Prada, jugador de Roger, del juvenil, diu 4-1.
Avui juga també amb el primer equip.
Arnau, també jugador de Arnau Vidal, també jugador de Roger, diu 2-0. Gols de l'Andreuet, Roger, t'estimem, aquesta va amb dedicació. Gerard González, diu Olímpic 3, Móra Nova 0. Si juguen com avui el Tortosa, el Móra Nova no tindrà opció. Força Olímpic, Roger, falten 9 puntets per a pujar. L'Andreu...
I un cor.
L'Andreu diu 3-1, i aquí és quan l'Andreu diu, pregunta, per ser hi ha paella.
Gràcies, Andreu, per recordar-nos.
Gràcies per recordar-nos, Andreu.
No ens en recordàvem.
Joan Font diu un 2-1, Jordà Blanc 3-2, Cristian Barbera 4-0, Jordi Guillem diu 4-0, Francesc Fabregat diu un 1-1, atenció, amb gol de Pol en pròpia porta i de Vidal en pròpia porta.
Bueno.
L'Albert Barceló diu, pronostica la primera victòria per Móra Nova, o sigui, després de molts comentaris la pronostica l'Albert, diu 0-1 amb gol de Genís.
Bueno, ojalà, això ja seria apocalíptic, eh?
Això és impossible.
Primer gol de la temporada i a més el de la victòria, no?
Seria, bueno. Roger diu 3-0, Víctor López 2-0, Aitor Giné 4-1, Roger Marco diu 1-3 amb gols de Genís, Jim i Nacho. Jim i Nacho tampoc han fet cap gol en tot el que porten de temporada, així que també seria...
Tenia molt de mèrit, tindria molt de mèrit.
Sí. I Martí Barberà diu 2-2 i el Perelló campió.
Escolta, estic veient una cosa. Los pronòstics que diuen que ha de guanyar el Móra Nova són una mica en conya, no? És a dir, amb els jugadors que no han marcat mai.
Sí,
és una mica
sí,
com
sí,
el que deia Roger, no? Una mica així amb Barça, no? És a dir que...
sí.
Comentari paella.
Comentari paella.
No,
bé, doncs, de moment la gent diu que l'Olímpic és favorit, en aquest derbi, en aquest partit de tornada, segona volta. Bé, seguiu comentant, seguiu posant la vostra, perquè al final del programa sortejarem una paella per a dos persones al restaurant Ferran. Són ara mateix les 10:38 minuts, anem a la publicitat, no marxin, tornem de seguida aquí a Dins l'Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977 42 18 10.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa. Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678 47 77 00. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
La millor gastronomia de la Terra, vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al Jardí Mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, llegenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí. Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Citroën Mañé Auto, servei oficial Citroën a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Li oferim tota gamma de vehicles DS, turismes i industrials que més s'ajustin a les seves necessitats. Oferta de canvi d'oli, filtre d'oli i revisat 12 punts de seguretat per 65 euros. I canvi d'equip de distribució des de 199 euros amb motors benzina i 299 euros amb motors dièsel. Oferta vàlida per a totes les marques. Citroën Mañé Auto, a Móra la Nova. Truqui i demani hora al 977 40 0036.
Citroën, creativa tecnologia. Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs hi som de tornada. Són les 10 i 43 minuts, moment d'engetar l'apartat de la tercera catalana. Hem de parlar de la victòria de l'Olímpic de Móra d'Ebre, entre d'altres coses. Com per exemple, jornada número 31, Pinell 1, Ulldecona 1, Flix 1, El Perelló 3, Móra la Nova 1, Sant Jaume d'Enveja 2, Atlas de Tortosa 0, Olímpic de Móra d'Ebre 2, Santa Bàrbara 6, Tivenys 1, Camarles 1, Vilalba 1, La Sénia 0, Deltebre 1, Aldeana 1, Ametlla de Mar 0 i Campredó 1, Horta de Sant Joan 2. La classificació ara mateix continua liderada pel Perelló, molt a prop, però molt a prop d'aconseguir aquest ascens de categoria i també en conseqüència al campionat de la tercera catalana d'aquest grup primer. El Perelló és líder amb 70 punts, el segueix l'Olímpic de Móra d'Ebre segon amb 62 i l'Ulldecona és tercer amb 57 punts. Ja força distanciat, la Sénia, quart classificat amb 51, el Flix en té 48, els mateixos que el Santa Bàrbara, 47 per al Móra la Nova, que ocupa la setena posició, 44 per al Pinell, 43 per a Sant Jaume d'Enveja i Ametlla de Mar, 42 per al Camarles, i a partir d'aquí comença la zona calenta de la classificació. Horta de Sant Joan, Horta de Sant Joan, 38 punts, això sí, una mica més ja distanciat, té 4 punts d'avantatge respecte a l'Atlas de Tortosa, que marca ara mateix la permanència. Vilalba, 37 punts, Aldeana, 37 punts, Deltebre, 37 punts, i en zona de descens directe, Atlas de Tortosa, 34, Campredó, 19 i Tivenys, 18. Campredó i Tivenys ja equips de quarta catalana, però aquesta tercera plaça que, bé, que baixa de categoria directament és la que queda més oberta, a l'espera també de que pugui haver algun descens compensat o no.
Sí, sí, si és una plaça, l'altra és ara mateix un més complicat, però si són dos, aquí hi ha molts equips implicats.
De moment, l'Horta de Sant Joan i el Vilalba fora de perill, de moment, sempre i quan la Lliga s'acabés avui. Sí. Encara queden unes quantes jornades, per tant, queden tres jornades per disputar. pot passar de tot en aquesta part baixa de la classificació. I pel que fa a la part alta, doncs el Perelló, que la propera setmana es pot proclamar ja campió de la Lliga, i l'Olímpic de Móra d'Ebre, que ha d'aconseguir el màxim número de punts possibles en aquesta recta final per a aconseguir aquesta segona plaça, més punts que el tancat, i per tant poder disputar la promoció. Ho expliquem de seguida. Anem a parlar d'aquesta victòria de l'Olímpic al camp de l'Atlas de Tortosa.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Abans de parlar de l'Olímpic, volem fer una petita aclaració pel que fa a la paella, a la pregunta que estem formulant avui a Dins Estadi.
Sí, hem canviat d'opinió respecte als altres programes, diguéssim.
És igual, dius que no hem canviat d'opinió, que era així, però...
Era així. La paella la guanyarà aquell qui encerti la porra, no? Coses a tenir en compte, si voleu canviar de comentari, feu, borreu-lo i torneu a comentar. En cas d'haver-hi dos resultats iguals, la paella se l'emportarà qui hagi comentat primer, i si no hi ha cap guanyador, la sortejarem entre tots els participants.
Molt bé, queda clar, eh? Queda clar.
Aquí està l'explicació, la tenim
al Facebook.
Ah, molt bé, ho has
explicat al Facebook i tot.
Molt bé, Genís.
Perfecte. La gent va comentant?
Sí, seguís comentant.
Molt bé, després ho repassem, eh? Anem a parlar d'aquest partit. Atlas de Tortosa 0, Olímpic de Móra d'Ebre 2. Victòria important de l'Olímpic, que segueix en la seva lluita per a poder estar a la promoció d'ascens. Una victòria que ha retardat, això sí, l'aliron del Perelló, que ja ho tenia tot preparat pel que pogués ser aquesta tarda. Un Perelló que per ser ha guanyat a Flix, com dèiem, o a 3, però que no ha pogut celebrar el campionat perquè també ha guanyat l'Olímpic. Un Olímpic que és curiós, però crec que està... Bé, i també és la seva feina, perquè a dia d'avui el seu rival més directe no es diu ni Perelló, ni Móra Nova, ni Ulldecona, ni la Sénia, ni ningú. Es diu Tancat. I no juga, no juga al mateix grup que l'Olímpic de Móra d'Ebre. Juga al grup tercer i és, en definitiva, el rival que té l'Olímpic més a prop per a l'ha de superar. L'ha de superar, de fer més de 6 punts que no passa el Tancat, i per tant, de moment està en la seva feina. En porta 4 d'avantatge, l'Olímpic porta 4 punts més que el Tancat, però n'ha de fer més de 6 perquè són els 6 punts.
Però és que si perd 4 igual ho passa l'Ulldecona, o sigui que tampoc...
no s'ha de descuidar.
Això que ha de guanyar.
Jo crec que això és totalment injust, perquè
sí.
Les categories, cada grup és diferent.
Seria molt més just fer un triangular que com se feia anteriorment.
Triangular, o el millor tercer que entrés, alguna cosa, però això és totalment injust perquè cada grup és diferent. No és el mateix competir, ara mateix l'Olímpic té un rival directe que és l'Ulldecona, que si no el tens... Que, bueno,
clar,
que
clar, sí, estic totalment d'acord.
Bé, veurem què passa. Queden 3 jornades, 9 punts per disputar. De moment l'avantatge és de 4, en falten 2 punts més per a poder aconseguir l'opció de jugar a la promoció. Bé, pel que fa al partit, encontre molt dur, molt físic, i en definitiva doncs, partit molt típic quan t'enfrontes davant d'un equip com l'Atlas de Tortosa, un equip molt lluitador, que en els primers minuts doncs, ja ha fet un parell de faltes consistents, que ha marcat bé el seu terreny. I bé, doncs una primera part en quant a ocasions molt fluixa. Els de Josep Maria Rovira ho han provat en un parell d'accions des de fora de l'àrea i poca cosa més, encara que també doncs, l'Atlas, en un futbol molt directe, ni s'ha aproximat a la porteria de Marc, que ha estat un espectador de luxe durant la major part del partit. Ha sabut tenir la paciència necessària, això sí, l'Olímpic, per a fer la feina a la segona part. Als 5 minuts de la represa, contracop letal de l'Olímpic, combinació entre Jaume Guiu i Pol, que aquest últim assistia per Andreu Guiu, que es plantava sol davant del porter i feia a plaer el 0-1. Després parlarem de l'Andreu Guiu, un dels noms propis del juvenil, també del primer equip. L'Atlas, després d'aquest gol, ha avançat línies, però ha jugat més amb el cor que no pas amb el cap, i l'Olímpic ha pogut sentenciar en diversos contracops. No obstant, el segon gol no arribaria fins al 66 amb un golàs. Golàs amb majúscules de Pete, que amb un xut llunyà de falta de més de 30 metres ha sorprès el porter local i feia el 0-2, tot un golàs de Pete. Un gol important que aconseguia neutralitzar a un Atlas que s'ha vist incapaç de superar la barrera defensiva de l'Olímpic. Al final, 0-2, i ara toca pensar en el derbi de la propera setmana, el de la setmana vinent contra el Móra Nova. Amb un Olímpic, en el partit d'avui no és notícia, sinó que ja porta bastantes setmanes fent-ho, plegat de juvenils. Sempre s'ha fet, sempre s'ha dit, inclús en les darreres temporades l'Olímpic també tira molt del juvenil i continua fent-ho. I el juvenil, lo bo de tot, Roger, és que compleix.
Jo crec que sí, els juvenils responen i per això estan. L'Olímpic va començar una plantilla, jo crec que llarga, i ara mateix s'ha quedat una plantilla curta. Però si s'ha quedat una plantilla curta, en certa mesura també és perquè els juvenils estan responent i estan responent bé. L'Olímpic té un bon futbol base ara mateix i crec que s'ha d'aprofitar.
Bé, doncs, un dels noms propis que comentàvem abans és el tema de Andreu Guiu, juvenil encara, juvenil de tercer any. Com podries definir-lo, Roger? Tu que ets el seu entrenador al juvenil.
Bueno, jo crec que l'Andreu és un jugador diferent. Jo crec que simplement és diferent. Jo crec que hi ha molts tipus de futbolistes, hi ha formes de jugar diferents, però ell té alguna cosa que el fa diferent. Crec que té un molt bon xut, és un jugador que té un dribbling molt ràpid, però té aquella xispa que el fa ser en estos nivells un jugador diferent. I bueno, entre tots hem d'aconseguir que explotin aquest sentit, i crec que bueno, Naldo està aportant i el primer equip també, per tant crec que està fent una bona temporada.
No obstant, és una opinió personal, Roger, però com a tècnic del juvenil, com veus això de que l'Andreu jugui no sempre, però sí que en ocasions acostuma a jugar dos partits cada cap de setmana? Primer el dissabte juga amb el juvenil, després el diumenge juga amb el primer equip, i no és això que dius, bueno, va jugar 45 minuts aquí, després 45 minuts més allà, sinó que acostuma a jugar tot el partit sense amb el juvenil, i després el dia següent amb el primer equip. A més, un jugador que durant la temporada arrossega problemes físics, que sembla ser que físicament no acaba d'estar al 100%. No creus que potser s'està apretant massa l'Andreu o no?
Bueno, jo crec que primerament als 18 anys aquestes coses més o menys se poden aguantar prou bé, i després el que t'he comentat també no és tota la temporada, sinó és aquesta part final. Principalment la temporada l'ha fet la major part amb el primer equip, ara sí que ens està ajudant en altres també, però bueno, crec que tant l'afició La Rut com Jordi Moya, Rovira i jo estem intentant gestionar els minuts, i també sense dubte les sensacions que té ell. Ell també
ell sempre vol jugar, imagino.
Ell sempre vol jugar, però jo crec que aquest final de temporada està tenint una mica més de seny que abans potser no el tenia, i també entenc que s'ha de gestionar una mica els minuts, i bueno, no sé si acertada o desacertadament, crec que de moment els resultats estan sortint i ell està sent determinant i està fent gols en un equip com en l'altre.
Bé, doncs, sens dubte, Andreu Guiu és un dels noms de l'Olímpic que n'hem parlat i que n'en parlarem en les properes setmanes, perquè de Pol també se n'ha parlat. Òbviament, de Pol ja és un jugador del primer equip, és un jugador sènior, un jugador que la propera temporada jugarà amb la Rapitenca, i d'Andreu Guiu doncs, també en seguirem parlant, perquè hi haurà segurament alguna altra novetat que anirem desvetllant i assegurant-vos de finalment què passarà amb Andreu Guiu no la propera temporada, sinó aquest estiu mateix.
Bueno, aquest és el problema també tindre un bon futbol base, no?
Sí, sí.
Segurament l'Andreu tindrà ofertes, però l'Olímpic té jugadors molt interessants com l'Arnau de Prada, com Llorenç Peral, com Johan Pérez, com Sergi Anguera, l'Arnau Galván, gent que arriba de tercer any aquest any al primer equip, i que segurament l'any que ve seran importants al primer equip, n'estic segur.
Bé, doncs en seguirem parlant de tot plegat, però també m'agradaria, aprofitant la teva visita avui a dins l'estadi, Roger, sé que ets l'entrenador de l'equip dels juvenils de l'Olímpic de Móra d'Ebre, i bé, ja que esteu disputant aquesta fase d'ascens cap a la preferent, de moment les coses pinten molt bé, sou líders amb 12 punts, el que passa que aquesta fase d'ascens està superigualada.
Sí, jo quan vam començar la promoció vam estar parlant, i 23, 24 punts podíem tindre prou per a ser campions, necessitarem molts menys, i això mai així es veu dolent, però bueno, al final els futbolistes, la gent que estem dedicada al futbol, estos són els partits, els moments que tots volem viure, i nosaltres ho tenim ara, i bueno, sigui al final en l'ascens o no, l'hem de disfrutar, i crec que són setmanes i jornades boniques de viure.
Durant la temporada, quina valoració en faries?
Jo crec que...
Pau suar de valent per estar-hi.
Bueno, jo crec que hem fet una temporada prou regular, hem perdut dos partits a la primera volta, dos partits a la segona, ens vam trobar un Gandesa a la fase regular que va començar molt bé, i en seguida nosaltres i Gandesa ens vam destacar, i era difícil que perdiguessin punts, ells van ser campions merescudament, i ara la fase d'ascens, doncs, bueno, s'ha igualat tot molt, Gandesa el que menys opcions ha tingut moltes baixes, i a partir d'aquí crec que les últimes jornades seran d'infart i haurem d'anar mirant la calculadora i els altres partits, tots els entrenadors dels equips implicats.
Queden tres partits?
Tres partits.
Tres partits, en puja només un, no?
Sol puja un, sí.
Del sis en puja només un, és una llàstima, no? Però bé, al cap i a la fi realment en pugen... És una llàstima que ni el primer ni el campió de la lliga regular pugi, no?
Hi ha dos grups, per tant, sol ha de pujar un, és impossible fer-ho d'una altra manera, o hauríem de fer la lliga de 20, 21, 22 equips, però que sí que se n'ho han de fer així.
Una altra de les injustícies que hi ha, no? Comentàvem abans del primer equip de l'Olímpic, sens dubte, aquesta també és una gran injustícia, que el campió que... de Lliga no pugi directament, no?
Sí, el que passa que el Gandesa i Amposta, que van ser campions als dos grups, clar, eren dos campions, clar. I eren campions en 10 jornades, en 10 equips, llavors tampoc no, jo crec que no és el mateix, no és una Lliga realment tan completa com és una de territorial.
Bé, en quant al juvenil, sé que també ja circula un altre vídeo de suport per aquesta recta final. Me'n recordo que vam ser protagonistes en aquell vídeo que vau fer quan estaves entrenant al Remolins Bítem.
Cert, cert, contra l'Escó.
Malauradament...
Vam perdre aquella final de Copa.
Malauradament no va servir. Malauradament no va servir aquell vídeo. Esperem que aquest sí que serveixi per a que l'Olímpic pugui aconseguir l'ascens.
Bueno, esperem que sí, que entre jornades hem d'anar al camp de la Rapitenga i Gandesa, que són els dos últims, i tenim l'Amposta a casa. El calendari, ja abans ho comentaven, mai saps què és millor, si enfrontar tens rivals directes o no, però tenim l'avantatge que som primers i que ara mateix som els únics que podem dir que depenem de naltros. Llavors, pues bueno, hem d'intentar això, intentar fer els 9 punts, però més que intentar fer els 9 punts una jornada a jornada, i la motivació és màxima en quant a l'equip, en quant al club, i per tant, bueno, està molt difícil, i perdre un punt ara mateix és quedar-te fora del liderat, però crec que tenim més opcions que ningú.
Recordo que l'any que el Gandesa va pujar a la preferent de juvenil, l'equip va ser ascensor, no? Això que se diu que puja i baixa en la mateixa temporada, la temporada després, sí, òbviament. Sí. Està clar que per a un equip com, per exemple, l'Olímpic, que vol optar a pujar a segona catalana, i que a més és un equip que és un club que estira molt del juvenil, que aprofita el futbol base, que això està bé, com més amunt estigui el club, molt millor. Si el pot tenir a preferent, doncs més foguejats estaran els jugadors a l'hora de pujar al primer equip.
Això és el que et comentava abans del preferent de l'Escó. Ho hem parlat també amb Manel Saltó i Jordi Moya. Tindré juvenil, el que també està jugant la promoció, tot i que no acabarà pujant, tindré equips a preferent, fa que els jugadors competisquen com a...
Però fins a quin punt també pot ser bo per als mateixos juvenils, si no hi ha un equip prou competitiu, jugar en una categoria com la preferent?
Bueno, intentarem que hi estigui, no? Intentarem que hi estigui. Jo crec que ara mateix l'Escó també es podia pensar el mateix. Estan, no sé si 600, 500, no sé quina posició van.
600, no?
Sí, crec que aquesta setmana han perdut 2-3, però crec que entre 5 a 6 una posició.
Bueno, llavors, bueno, s'ha d'intentar. El que no pots dir és tindre aquest dubte. Ho has de provar si realment després no surt, però crec que és important per als mateixos jugadors i per al club.
Bé, doncs seguirem ben atents a veure, Roger, si al final hi ha aquesta sort i aconseguir l'ascens a la preferent. Seria, sens dubte, tot un honor per a l'Olímpic tenir un juvenil a preferent, i qui sap, el primer equip també pot aconseguir l'ascens a la zona catalana. Clar, veurem què passa al final. El que sí que hem de dir és el derbi. El derbi la propera setmana, que sens dubte està sent sensació, trending topic, podríem dir, al Facebook aquesta nit. Molts comentaris ens estan arribant al nostre Facebook en quant a aquesta pregunta que estem formulant. La gent va dient la seua en aquesta pregunta que fèiem. Doncs, qui veieu com a favorit al derbi de la propera setmana? Resultat, mulleu-se una mica, perquè el guanyador té de premi una paella. Si no hi ha ningú que encerti el resultat, entre tots els participants ja farem el sorteig d'aquesta paella. Però bé, horaris possibles per al proper cap de setmana. Es va parlar del dissabte, i jo crec que a dia d'avui és la que té més opcions, tot i que potser al Mora Nova sembla ser que no li acaba de fer el pes, però molt probablement el partit es disputi el dissabte, dia 18, a les 9 menys quart de la nit, horari Champions. Horari Champions, però del dissabte a la nit. És el que té més opcions.
De final de la Champions.
El que passa és que el Mora Nova no li feia el pes jugant en aquesta hora, eh?
Bueno, ens ho vam comentar, i jo sé que, bueno, vam estar parlant i tal, però no, al final no sé com va acabar la cosa. Vull dir,
No feies cas, a mi
em va bé i ja està, i no me'n vaig desentendre, no?
En 30 segons no has dit res.
Pilotes fora.
Fotos un despegue com la catedral.
Sí. No sabia per on sortir.
Sí.
L'ajut de la font. Sí.
De la font.
Bé, doncs, el que té més números és aquest. A més, m'han comentat el que tenen pensat de l'Olímpic. Jo crec que és una molt bona idea fer-ho en aquesta hora. Potser sí que per algú li és una mica tard, però, òbviament, si et poses a pensar per part de l'Olímpic, amb l'entrada et regalen un entrepà, i bé, doncs una mica per a que també la gent s'animi al camp, i bé, quan he vist això de l'entrepà ja havia canviat de cara, ja.
Pues si estirà aquí, l'has d'enviar per correu.
Ja te'n guardaré un.
Paloma missatgera.
Ja te'n guardaré un, home.
Damunt. No parlaran perquè tindran la mosa a la boca i jo hauré de comentar el partit des d'aquí.
Que el camp de futbol està a prop i ja te'l baixarem a la mitja part.
Vale,
bé, és l'opció, la que té més ara mateix opcions. En aquests moments. Sánchez, que estic parlant. No em truquis perquè estic parlant, Sánchez. L'altra opció és jugar una mica més aviat. S'havia parlat també de les 7, a les 8...
Ho veig més normal, potser.
Però, i l'altra opció, si al final ni Olímpic ni Mora Nova es posen d'acord, entrarà la Federació d'Ofici i el partit es jugarà diumenge dia 19 a les 5 de la tarda. Per tant, a dia d'avui, a les 11 de la nit, no us podem dir encara quan es jugarà aquest partit. Us ho anirem comunicant a través de Facebook o a través d'aquesta mateixa emissora, a veure quan es jugarà definitivament. Això sí, us ho podem assegurar, que el partit es retransmetrà en directe per Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER, igual que el partit de la primera volta.
Si és en diumenge no cal que pleguéssim nosaltres, ja.
No, ja ho fem, ja ho empalmem.
Sí. Apunto les
hores. Que juguin una mica més tard i ja empalmem directament.
Vaig apuntant les hores, jo.
Ves apuntant, tu, fill. Tu ves apuntant. Bé, hem parlat de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Seguim avançant, hem de parlar de més partits de la tercera catalana.
Club de Futbol Pinell.
Pots apuntar hores perquè...
Ja pots apuntar, ja.
Pinell...
Som-hi.
Pinell-Ulldecona 1, venit a un impacte del Pinell contra l'Ulldecona que ha demostrat un canvi d'actitud en els darrers partits i així ho demostren els seus resultats. Els locals sortien al camp a donar la cara contra un Ulldecona ansiós de victòria degut a la seva necessitat de punts per apropar-se a l'Olímpic. El primer gol del partit arribaria al darrer minut de la primera part després que Camarero... transformés un penal xiulat a favor del Pinell. A la represa, el Pinell seguiria en la mateixa bona intensitat de la primera part i tindria opcions per sentenciar el partit, com un clau 1 contra 1 de Toni i una altra ocasió clara de Morillo després d'una bona jugada. Malauradament, pels locals, al 74, just després d'una de les ocasions fallades pel Pinell, anotaria Santi Sancho per fer l'1-1. Tot i que el partit seguiria amb dos equips que seguien buscant la victòria, finalment aquest seria el marcador final, l'1-1, insuficient pels visitants i satisfactori pels locals que sortien aplaudits per l'afició local després de realitzar una bona actuació.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs Móra Nova 1, Sant Jaume d'Enveja 2, un Móra Nova que va perdre el segon partit consecutiu en la prèvia del derbi de la propera setmana. La imatge de l'equip als primers 45 minuts va deixar molt que desitjar, tot i que a la segona part van millorar i van mereixer molt més. Crec que la derrota en línies generals va ser immerescuda per al Móra Nova. Tot i que els d'Ambrós Segura comptaven amb baixes importants, com les de Ramon, Ezequiel i Jordi Roca. Ramon baixa segura també per al partit del proper cap de setmana. I bé, doncs pel que fa al partit, pel que fa a la primera part, partit força encallat, tampoc és arribat a esa porteria. Això sí, el Sant Jaume va aprofitar l'única que va tenir. Jugada assajada del conjunt visitant al minut 31. Falta a la frontal de l'àrea. Manelet treu la pilota ràpidament, assistint cap a la banda esquerra per a la incorporació de Robert, que remata porteria. Refusa Roger, molt bé en aquesta acció, però el refús l'aprofita de nou Robert, lliure de marca, per aconseguir a la segona el primer gol del partit. Era el 0-1. El Móra la Nova va tenir la més clara al fil del descans, quan un xut de falta de Magí tocava a la barrera i la pilota la recollia Narcís a la frontal de l'àrea, que disparava al travesser. De cara a la segona part, partit més mogut, més intens per part del conjunt local i amb més arribades, en definitiva, a porteria. Bones accions de Jordi Julià, Mirabete, Ivan, Magí, molt actiu el Móra Nova de cara a la segona part. Semblava que el gol de l'empat estava cada cop més a prop, fins que al minut 80 les esperances locals quedaven totalment truncades. Pilota cap enrere, cap a Roger, que dubta en la seva sortida, no s'acaba d'entendre si refusar la pilota perquè estava a la frontal de l'àrea, no sabia si agafar-la, si xutar directament per atreure-se del damunt. Al final, el davanter visitant Jordi li roba la cartera, error greu de Roger, i doncs bé, el davanter del Sant Jaume Jordi, doncs, que marcava en porteria buida, fent el 0-2, que pràcticament sentenciava el partit. Només al final el Móra Nova va poder retallar distàncies en un gol de penal de Magí, un penal molt dubtós, a mi no m'ho va semblar, l'àrbitre, però va acabar d'arredonir la seva actuació.
Ho fa per compensar, fa un partit desastrós.
Ara em sap malament parlar d'àrbitres, aquí tenint a Roger, exàrbitre, aquí el tenim, però bueno, bé.
Ja m'ha passat una mica això, Ara també els critico a vegades.
Ara també, ara ja t'has pilotes fora també, sí. Pilotes fora. Bé, com dèiem, va arredonir aquesta mala actuació arbitral, assenyalar aquest penal a Magí que almenys des del meu punt de vista no m'ho sembla, no obstant va servir per a que el Móra Nova pogués retallar distàncies.
Sí, vull dir, el partit de la segona part nosaltres vam tindre ocasions clares, vam arribar bastant bé però bueno, entre que el Sant Jaume va jugar el seu partit, no, també necessita els punts per salvar-se, i sí, tot el rato perdent temps, l'àrbit no va saber portar bé i se'ns va anar complicant, i al final, doncs mira, el gol aquest desafortunat per part de Roger, doncs no, va acabar de trucar el partit.
Ànims a Roger, que aquests gols és una llàstima, perquè...
Però va salvar aquella, el gol també fa una valutació, vull dir que...
És una llàstima quan els porters suplents no tenien gaires minuts, quan juguen, per exemple, fa una errada d'aquestes, influeix negativament en la moral del jugador, no? Però bé, en línies generals, bon partit de Roger, excepte aquest error que, bé, li pot passar a qualsevol. Seguim avançant, més partits.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Doncs Campredó 1, Horta 2. Victòria balsàmica de l'Horta, que aconsegueix 3 punts importantíssims guanyant 1-2 al Campredó. Els terraltins sortirien al camp motivadíssims, sabent la importància de tornar cap a casa en la victòria sota el braç, i al minut 21 obtindrien la seva primera recompensa després que l'àrbitre, Adrián García, xiulés un penal favorable al conjunt visitant. Rubén Barriga s'encarregaria de transformar-lo i donar el primer avantatge al marcador als Horta de Sant Joan. Poc els hi duraria l'alegria, ja que 7 minuts més tard Àngel Tomàs anotaria l'1-1. Tot i el gol, els jugadors de l'Horta seguirien buscant el domini del partit i buscant, altra vegada, el gol que els donés els 3 punts. I aquest gol arribaria també a la primera part, el 43, després del gol de Jorge Prats.
Jordi Prats, sí senyor, crac, un crac. Segon partit que juga i marca el gol de la victòria, tu. És que porta la sang a les venes.
Jo el vaig veure la setmana passada a l'Horta i...
Porta el gol a les venes. He dit sang, no?
Porta la sang a les venes.
Bueno, efectivament.
També.
No vaig mal equivocat, no.
Dic, jo el vaig anar la setmana passada a l'Horta i bé, Jordi tornava aquell dia, va sortir d'inici i no va tindre la sort de cara al gol, però ja es va mostrar actiu, ja, sí. Aquella punta que el fa ser un jugador diferent, que jo quan vaig estar amb ell feia gols. I este per què fa tants gols?
Si no té la forma.
I sempre està, el puesto sempre està ben col·locat, i segur que ajuda l'Horta al final de temporada, Jordi.
Bé, doncs, segon partit i marca un gol importantíssim.
Mm-hmm. Per endavant tenien una segona part de patiment, ja que els del Campredó no volien perdre el partit. Els d'Horta s'aferrarien a ell i aconseguirien mantenir l'avantatge que els hi donaria els 3 punts. En la victòria l'Horta únicament es situa un punt per damunt del descens compensat, aquest teòric descens compensat, i la setmana que ve disputarà una final contra l'Aldeana, que únicament té un punt menys que els hortolans, i recordem, amb un partit menys pendent contra el Deltebre.
Bé, doncs, més partits.
Futbol Club Vilalba.
Ja, però del partit del Vilalba, que empata...
Pensava que et tocava tu.
1-1.
Camarles 1, Vilalba 1. El Vilalba aconsegueix un punt del camp del Camarles, que sap a poc, ja que situa en zona de descens compensat després de la victòria de l'Aldeana i el del Tebre. Tots dos equips amb més, amb el partit pendent que els ha d'enfrontar. Malgrat l'empat, el partit començaria de manera ideal pels de la Terra Alta, que al minut 1 aconseguien avançar-se al marcador gràcies al solitari gol de Yelti. Els que els quedava molta feina a fer als homes d'Estupinyà, i des del primer moment tractarien de defensar l'avantatge, aconseguit amb el gol. El Vilalba es mostrava serio, tenint molt clara la importància dels 3 punts, però el treball de tot el partit es veuria finalment derruït al minut 86, quan Pau Sansaloni anotava l'1-1 i ensorrava les esperances de victòria dels visitants. El Victòria...
Tranquil·la.
El Vilalba haurà de patir, i molt, per salvar la categoria.
Bé, doncs haurà de lluitar fins al final, òbviament. En aquesta recta final, com dèiem, molt, molt apassionant, que ens espera a la primera catalana. I de seguida parlem del Flix.
Hola, Pau.
Hola, hola.
Ara el tenim per aquí. Pau Folquer, molt bona nit, com estàs?
Bona nit, Edu. Bé, home, bé. Bueno, he quedat una petita...
Déu, bé.
He tingut una petita entrebancada avui, però bueno.
I això, què ha passat?
Cajas de l'ofici. No, una petita caiguda al camp de futbol, però no ha passat res.
Has caigut sense jugar? Vale.
Ui.
Has sigut penalti o no, Pau?
Targeta?
Quasi.
Bueno. I no hi ha vídeo d'això?
No hi ha vídeo, però més d'una senyora del públic s'ha aixecat a veure si està bé.
A pensar que diria riure.
També. Perquè a vegades, no? Bé, Pau, explica'ns aquesta derrota del Frix 1-3 davant d'un Perelló, que imagino que estava pendent del que passava al camp de l'Aldas per a celebrar o no la Lliga, no?
Doncs sí, una derrota 1-3 contra el líder Perelló a casa, en què el Frix ha donat la cara, tot i les baixes. Ha estat un partit d'anades i tornades, amb dos gols de Moviola protestats pels locals. El primer, podríem dir, fantasma, i el segon precedit d'una falta protestada. Dos gols que han condicionat el partit. Un ha sigut l'empat i l'altre ha sigut el gol de la sentència. En tot cas, el Flix ha marcat el gol inicial, però el rival, el Perelló, ha remuntat recorrent al recurs de la pilota aturada, una pel·lícula que per al Flix repeteix, per exemple, com ja va passar al camp del Pinello contra el Mola Nova. La pilota aturada ha estat precisament com han arribat els tres gols visitants, amb un protagonisme destacat en els tres de Tudela i en dos d'ells de Moerano, que tornava a casa i s'ha marcat una actuació per traure's el barret. El Perelló, ja ho heu dit, però ho repetim, tot i guanyar, i no ha pujat de categoria encara avui matemàticament per la victòria de l'Olímpic. Un Perelló, tot s'ha de dir, recolzat a la graderia. Avui la graderia era meitat i meitat per més de 100 aficionats que s'han despassat fins a l'Antonella. Tot i les dinàmiques contraposades, el partit ha estat elèctric, sobretot a l'inici, amb anades i tornades. Primer qui donava era el Perelló, en la primera jugada, gol anul·lat a Moerano per possible fora de joc, responia el Flix al cap de res, al minut 2, una falta lateral penjada per Mani, assistència de Porta i rematada bombada de Jacob d'Esquenes, que ha entrat amb la ajuda del pal, per tant, 1-0 al minut 2. Però hi tornava el Perelló, rematada d'Andrei, que Caco treia sota pals, i els visitants reclamaven que havia entrat. I de gol fantasma a gol fantasma, aquest cop, el que sí ha pujat al marcador. Apareixia Tudela per servir un córner, Moe la perllongava pentinant-la cap enrere, i Clua posava el genoll entre un embolic de jugadors, que no permet veure la jugada bé, per a que Jordi volés per atraure la portera del Flix. Interpretació de l'àrbitre, gol, potser per a compensar les dues jugades d'abans, i dubte, ja us dic, durant el partit de l'autor. Els jugadors del Perelló sabien qui havia marcat ni l'àrbitre del descans tampoc sabia qui notava el marcador. Malgrat constava que finalment que ha estat Moe, el vídeo, solament es pot comprovar per vídeo, perquè qui ha estat al camp ningú ha vist qui ha marcat el gol, es pot comprovar com qui marca el teòric golejador, perquè Jordi, el porter del Fills, diu que l'ha tret neta, és Clua. Igualtat i alternatives per als dos fins al descans, però a l'inici de la represa tornaven a fer acte de presència els dos cracs de categoria superior per capgirar el marcador. Estem parlant, com no, de Tudela i Moerano. Falta lateral picada pel primer, i el segon profanava el seu temple amb una rematada de cap al segon pal per fer pujar l'1-2. Cap rastre de celebració, tot s'ha dit un senyor Moerano. Porta i Jacob gaudirien de l'empat acte seguit, però Marc Andreu seuria la primera i l'altre sortiria fregant la fusta. I el possible empat a l'1-3 definitiu, o la moviola seria necessària de nou. Falta molt, molt, molt protestada dels del Meandre a la frontal, i més, sabent que un dels millors llançadors de Catalunya juga amb el rival, i Tudela, qui si no, treia el guà per clavar-la al fons exclusivament per sobre la barrera. Seria de la sentència, sí, però no per això baixar els braços en un final trebat, perquè els d'alcalde han disposat d'un travesser. Un orgull ferit mostrat al camp que permet afirmar, a diferència d'altres compromisos, torno a treure el tema, per exemple, del Mola Nova, doncs una imatge molt diferent a la d'avui, perquè el Flix ha caigut amb el cap ben alt contra un primer classificat, amb pas ferm, està clar, cap a segona catalana, és qüestió de dies, i considerant les absències que seguien castigant-lo, malgrat les recuperacions, tot sigui dit, però sobretot perquè dos defenses avui han continuat al darrere de forma improvisada. 4 punts de 27, sona malament, sí, però mentre es posi una galta i no les dues, com és el cas d'avui, no hi haurà res a recriminar. És l'únic xoc que queda fora, el proper a Sant Jaume, i els dos que resten a casa, derbi contra l'Olímpic i l'últim partit de comiat contra el Tivenys. Ah, sí, important, Moerano, que de nou avui ha ballat futbolísticament sota la gespa del seu estadi de la Ventonella, com no veig temps, ha anunciat, tenim declaracions, sí, que tard o d'hora tornarà. Per tant, no cal ser pessimista, ni per ara, perquè s'està donant la imatge, almenys, de lluita, ni, com és obvi, després d'això, pel futur.
Efectivament, sens dubte, tenim les declaracions de Moedano, tornarà al Flix, crec que més tard que no pas pronte, perquè la temporada que està fent amb el Perelló crec que li assegura la temporada vinent també jugar amb el Perelló, no? Pau, o com ho veus?
Tot apunta que sí, més hi ha una setmana entre mig, al Perelló li queda un punt. La setmana que ve sí que és un partit difícil a casa contra l'Ullecona, però aviam, queden 9 punts en què en sumi un puja com a campió del grup.
Un cop ha finalitzat el partit, Pau, el Perelló estava pendent del que passava a Tortosa entre l'Atlas i l'Olímpic?
De fet, crec que ha estat a l'enrevés, que estava a l'Olímpic pendent del que feia el Perelló, perquè el partit de Flix, no em facis dir per què, si sí, per l'àrbitre que sigui, ha començat a uns 8 minuts de retard, L'Olímpic ha començat sobre la botzina de 5 a l'estadi municipal de Tortosa contra l'Atlas, i de fet jo, per exemple, estava parlant amb els companys d'Imagina Ràdio, narrant l'últim tram de partit. L'Olímpic ja havia acabat i Perelló estava pendent de saber el resultat final de l'Olímpic. Però us dic, ha acabat abans l'Olímpic que el Perelló, però en tot moment els aficionats i sobretot la banqueta de Perelló ha estat informada del que ha fet l'Olímpic al camp de l'Atlas.
Bueno, un Perelló que la propera setmana juga a casa i que si guanya doncs ja és ara llavors sí, matemàticament equip de segona catalana. Pau, com deies, teniu les declaracions de Jordi Mohedano al final del partit.
Jordi, 1-3 al camp del Flix. Primer que tot, centramos en el partit, quin resum faries al partit?
Bueno, ha sigut un partit d'anada i tornada en lo que los dos equips pues, han tingut moltes ocasions per a marcar. Han pogut marcar altres amb un gol anul·lat que no sé com ha anat, però és justet, i després una pilota que podia haver entrat, però s'han avançat ells amb un gol de Jacob i bueno, semblava que la cosa s'ha ficat a costa amunt, però bueno, hem lograt empatar en un gol dubtós i bueno, i així va acabar la primera part. I després de la segona crec que hem sortit una mica més ficats del partit i hem fet, bueno, l'1-2 i amb l'1-3 hem acabat de matar el partit.
Dos gols de Mohedano, Tudela ha intervingut als tres, una combinació explosiva per al Perelló.
Sí, home, Raúl és vital per a aquest equip perquè té un desplaçament molt, molt bo de pilota, fa bons passes i faltes i penals és un fora de sèrie.
Ja ho tenies pensat, no sabrà els gols abans de començar el partit?
Clar, home, a la primera jornada ja vaig fer un i, bueno, ante tot, pues, el respecte, no?, a aquest club que he jugat tants anys i m'ha tratat tan bé i bueno, i sabia que no, si feia un gol no se l'hauria.
Què has sentit quan ha començat el partit i sobretot el canvi en temps afegit que tant afició del Perelló com sobretot del Flix s'ha aixecat tot l'estadi i t'ha aplaudit?
Bueno, no és res nou, no? També la primera volta vam fer mateix, l'afició del Flix és espectacular, mou molta gent i van a tots els camps i bueno, pues que més que agrair, no?, a les dues aficions tot el bé que s'han portat a mi.
Dos preguntes per acabar. La primera, com la gent ja està tocada, no?
Sí, no se m'ho pot acabar. Avui era un partit molt difícil i l'han tret endavant, i la setmana que ve és un altre molt complicat, però ja tot corre al nostre favor i seria molt, molt, molt estrany que no pugéssim.
I ja per últim, Jordi ja ha passat els 30, algun dia veurem tornar-lo a Flix?
Segur, abans de plegar segur.
Sí. Es pot dir una temporada d'aquí tants anys?
No ho sé, tot depèn de la feina. No és per jo, vindria a jugar ja, però la feina també, bueno, per jo estic molt a gust, m'han tratat molt bé. En Molino estic molt bona relació i en l'afició estic molt bé, els companys, i mai se sap, no? Però abans de plegar m'agradaria jugar un anyet, està clar.
Declaracions de Jordi Mohedano, tal com ens deia el Pau Folguer fa un moment. Tot un crac, Mohedano?
Sí, puntualitzar, Edu, que la pregunta dels dos gols, en aquest moment, sí que tothom pensava que havia fet els dos gols, però després et dic, mirant la repetició,
les imatges,
com és que ho remata.
Perfecte. Pau,
Mohedano ha empatat amb Gilabert a 28 gols al capdavant de la classificació de màxim golejadors.
Bueno, doncs tenim ja també emoció fins al final en quant a la taula de pitxitxis. Pau, la lesió que t'has fet al final del partit, imagino que no impedirà que continuï la temporada que ve amb el Flix, no?
No, cap lesió. No, si ja,
no. Molt bé. Pau Folguer, com sempre, una abraçada ben forta. Fins la propera setmana.
Vinga, fins la propera.
Ens veiem al derbi també, no?
Sí, en un principi sí, ens veiem i ens sentim al derbi.
Pau Folguer, igual que el partit de la primera volta amb nosaltres comentant el derbi entre l'Olímpic i el Móranova. Pau, fins al cap de setmana. Que vagi bé.
Doncs sí, vinga.
Vinga, adéu.
Bona setmana, adéu.
Oh, Dios. Bé, doncs, Pau Folguer, que ens apropava l'actualitat del Flix, que ha perdut davant del Perelló per 1-3. Sentíem també a Jordi Mohedano, declaracions aquí a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Resta de la jornada del grup primer de la tercera catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Santa Bàrbara 6, Tivenys 1.
Victòria contundent del Santa Bàrbara que golejaria el Tivenys. Hat-trick de Gilabert, dos de Pau Josep i Fernando Rodríguez serien els golejadors.
La Sénia 0, del Tebre 1.
Victòria del Tebre que sorprèn a la Sénia gràcies al solitari gol d'Avidemi.
Aldeana 1, Ametlla 0.
Victòria necessària de l'Aldeana gràcies al solitari gol de Daniel al minut 10 de la primera.
Estem parlant de victòries, òbviament.
Bé, doncs, ho deixem aquí, el repàs del grup primer
casa, ja.
De la tercera catalana, grup primer de la tercera catalana. De seguida encetem el segon. Roger, no sé si segueixes força aquesta tercera catalana, imagino que sí.
Totes les categories, sí.
Totes les categories, sí. Estàs al dia en totes.
Ho intentem.
Com ho veus? Quina valoració podries fer? Sembla ser que el Perelló està dat i beneït, grandíssima temporada del conjunt de Molinos, però
jo et repeteixo el que he dit abans, per dalt el Perelló té l'ascens fet i s'han merescut, sí. També perquè han estat a dalt més que ningú, i si no passa cap cosa a l'Olímpica a jugar a la promoció, repeteixo, si perden 4 punts dels nous que queden, probablement és que també l'Ulldecon els acabarà passant perquè sí. Tenen un enfrontament directe d'última jornada. Vull dir, Si realment fan les coses bé, han d'acabar jugant la promoció, i si han estat allí també tot l'any quan al començament pareixia una sorpresa, és que també han fet les coses molt bé l'equip de Rovira.
Molt bé, i en quant als equips de la Terra Alta, quina valoració en faries? Perquè tenim a l'Horta de Sant Joan i a la Vilalba que acabaran patint fins al final, o almenys això sembla que serà així. Confies en la permanència d'aquests dos equips?
Sí, jo crec que el Vilalba i l'Horta han estat tota la temporada baix, sobretot el Vilalba, però jo crec que ara mateix, i la sensació que dona la categoria superior de que sol acabaran baixant tres equips, jo crec que s'acabaran salvant els dos. I en quant al Pinell, pues, bueno, crec que potser ha sigut una mica l'excepció, perquè jo crec que tenia una mica més d'equip del que ha fet esta temporada.
Bé, doncs la valoració de Roger Blanc, l'invitat d'aquesta nit a dins l'estadi, són ara mateix les 11:21 minuts. Anem cap al grup segon de la tercera catalana.
Resultats i classificació.
A jornada número 31, amb el Bonavista 3, Cambrils United 3, Maspujols 2, Marina Cambril 0, Montbrió 2, Hospitalet de l'Infant 1, Alcover 1, Espanya Canonja 4, Alhambra de Reus 0, Maspellicer 2, Unió Astorga 1, Les Pastoreta 1, La Canonja 6, Vilaseca 0, Nàstic B 2, Les Borges del Camp 4 i Falset Esportiu 1, La Selva del Camp 1. Ara mateix líder amb 76 punts, La Canonja, segon classificat, La Selva del Camp amb 70. Aquest ja segur que fa la promoció.
I tant.
Unió Astorga, tercer amb 62 punts, ja un pèl distanciat d'aquesta segona plaça. Pel que fa al Falset Esportiu, el trobem a la desena posició amb 40 punts, els mateixos que el Maspellicer, i ara mateix la zona de descens la conformen amb 26 punts Maspujols, amb 24 Montbrió i amb 20 Marina Cambrils. Aquí sí que hi haurà descensos compensats.
I tant, i tant.
Perquè a la segona són tots de Tarragona, per tant, podríem dir que Bonavista i Cambrils United podrien patir per la seva integritat l'any vinent en aquesta categoria.
No, suposo que estan els dos grups per a combinar.
Aquí segur que n'hi ha,
però aquí segur que n'hi ha.
Aquí segur que n'hi ha de descensos compensats. Bé, doncs, dit això, hem d'analitzar aquest empat del Falset Esportiu d'aquesta setmana davant de la Selva del Camp. Jordi Perelló, molt bona nit.
Hola, bona nit, com anem?
Bé, doncs, molt bé, i tu?
Doncs, no fent. Esperant que vagi acabant la temporada, ja tres partits que anem tan sols.
Molt bé. Per cert, enhorabona per l'empat d'ahir contra el Madrid, ja tocava, tu, de tant en tant que li rebéssiu algun puntet.
Home, sí, suposo que un al Madrid, tres al Barça...
I gràcies per fer-nos campions.
Bueno, això són altres temes, però bueno.
bueno. Tocarà passillo, però, d'aquí...
Veurem, estan organitzant coses.
Bueno, vols dir que no lo fareu? Això seria molt antiesportiu, bueno, però ja n'he dit que sí avui,
És indiscutible que
passa... Jordi Perelló muntarà una plataforma en contra de fer-li passillo al Barça.
No, jo sé que s'està muntant, No jo, però sé que s'està muntant per entrar al minut 5 a l'estadi, per no fer el passadís.
Ah, s'està muntant.
Jo crec que és el passadís, perquè per esportivitat, sigui contra que sigui, estiguem a fer un passadís, sigui el rival que sigui, és indiscutible. Fora prou bromes i fora...
Sí.
Aquest que fer segur, és indiscutible.
Home, bueno, a veure què passa, doncs. Bé, doncs, Jordi, explica'ns 1-1 davant de la Selva del Camp, el Falset Esportiu que torna a empatar.
Doncs sí, va ser ahir la tarda, el nou Domènec Aragonès. El quart partit abans que s'acabi la temporada. Un Falset que no jugava absolutament res ahir la tarda i un equip de Baix Camp de la Selva que sí que jugava, ja que encara té força opcions d'enxampar el líder a la Canonja i a pujar directament cap a la segona catalana. Què podem dir d'aquest equip? Doncs d'aquest partit, millor dit, que la Selva va demostrar per què és el segon classificat davant d'un Falset Esportiu que li va saber plantar cara en tot moment. Si bé la primera part potser va ser un xic de la Selva, més domini, potser alguna altra més ocasió, marcava la Selva del Camp, marcava el marroquí, de l'equip del Baix Camp de la Selva i a Roumi, als 32 de la primera, i posava el 0-1 per l'equip de la Selva, uns 3 punts que has d'haver guanyat l'equip del Baix Camp, l'hagués signat la mar de bé per poder continuar enxampant a la Canonja. S'acabava la primera part amb 0-1, un 0-1 podríem dir just pel que s'havia vist al terreny de joc, i la segona part va ser potser de color falsetà, amb més ocasions pel Falsetà Esportiu davant d'un la Selva del Camp que anava perdent temps, conformant-se en aquest 0-1, en aquests 3 punts que es va deixar escapar. Ha mancat tan sols de 3 minuts per acabar l'encontre, ja que als 42 de la segona el Morenc, que juga al Falsetà Esportiu Santi González, feia l'empat a 1 al marcador a les acaballes del partit, i els falsetans que tornaven a salvar, podríem dir, els mobles als darrers minuts de l'encontre. Un empat a 1, que al Falset doncs, tampoc li serveix absolutament de res, perquè continua, com anem dient, força jornades a la zona més que tranquil·la de la classificació. Però a la Selva del Camp, l'equip del Baix Camp, sí que a les acaballes del partit es deixa 2 punts enrere que li poden servir de molt i molt a l'acabar la temporada. Un Falset que després d'aquest empat situa com a tercer classificat amb 40 punts i encara a 3 partits per acabar la temporada. Els falsetans tornen a jugar a casa, serà el proper dissabte a les 5 de la tarda on reben a un equip que també se la juga, però se la juga per no baixar, a l'inversa de la Selva del Camp. És el Bonavista, que era aquest dissabte a les 5 de la tarda, el nou Domènec Aragonès, entre aquest encontre, entre el Falsat Esportiu i el Bonavista. Serà, tal com dèiem, el tercer encontre perquè s'abaixi al taló del grup segon de la tercera catalana.
Molt bé, doncs un Bonavista que se les juga a totes, Jordi, perquè molt probablement a la vostra categoria sí que hi ha descensos compensats. El Bonavista podria ser un d'aquests afectats, per tant, haurà de lluitar fins al final. Un Falsat Esportiu que ara estava mirant les estadístiques, Jordi, dels últims 5 partits porteu 4 empats, una derrota. S'esteu abonant a l'empat en aquesta recta final de Lliga,
Sí, i recordem que el Falsat Esportiu al darrer partit a casa el va empatar i a la part final del partit. A veure, el Falset potser fa molt... Tal com dèiem abans, no tan sols el Falset, fa moltes i moltes jornades que el Falsat Esportiu està salvat, que era l'objectiu d'inici de temporada. I potser no hi ha cap... Potser espera aquí una miqueta la entre cometes, il·lusió de poder... si més no l'any passat, que estava segon classificat, poguem xampar el líder, poguem quedar entre els tres primers, però ja fa moltes i moltes jornades que el Falsat Esportiu es belluga entre el vuitè i el desè lloc.
Ja no és aquest l'objectiu. Per acabar, bueno, ho comentàvem fa unes setmanes que al final de temporada ja Gerard Font no seguiria a l'equip. No obstant, se sap ja el nom del nou entrenador o encara no?
Doncs s'està lligant, s'està buscant ja el nou entrenador, el que passa que no s'anunciarà fins que s'acabi la temporada. S'acaba la temporada, borrón i compte nova i es presentarà l'entrenador. Però fins aleshores crec que el positiu és acabar aquests tres partits que queden, acabar la temporada amb l'objectiu totalment complert i planificar la propera temporada.
No obstant, l'últim programa d'aquesta temporada imagino que ja mos podràs avançar alguna coseta,
Segurament que sí, però estic davant aquesta temporada i queden tres partits.
Molt bé. D'acord, Jordi, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i fins al proper diumenge.
Una abraçada, fins aquí 7 dies.
Que vagi bé, bona nit.
Bé, doncs seguim avançant a dins l'estadi. Abans d'anar a la publicitat, anem a fer un cop d'ull al Facebook, la gent va comentant, imagino.
Sí, tenim bastants comentaris més. Ens hem quedat el del Martí, tenim un 4-1 del Sergi Anguera, l'Anto diu 3-1, l'Alba Fabregat diu 1-0, David Gómez 3-1 amb dos tantos de Pol.
Bueno, aquí estan tots els comentaris al Facebook. Algun que en destaqui sobre la resta? Algun comentari a part del resultat?
Sí, tenim un 0-3 amb hat-trick de Jordi Julià, un 0-0, també, que no havia sortit encara, i, bueno, un 2-3, 3-2, a veure.
El guanyador d'aquesta porra s'emportarà una paella. En cas de que hagi empat, el primer que he comentat serà l'Andura. I si no l'encerta ningú, doncs farem un sorteig entre tots els participants. Anem a la publicitat, tornem de seguida en la recta final de Dins Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Articles de papereria, escriptori, premsa, revistes, material per dibuix, per l'escola. A Móra la Nova ho teniu tot a Papereria Monforte, al carrer Major 60. A més, en Richter Tampinyol us ofereix també el servei de taxi 24 hores per portar-vos on us calgui. Telèfon 977 40 0606 i 639 635 422. Sempre al vostre servei.
Maquinària agrícola, forestal, recanvis i accessoris hidràulics i pneumàtics. També fem reparacions electromecàniques, manteniment i arranjament d'aires condicionats de turismes i maquinària en general. Gongar, el seu taller de confiança on també realitzen soldadures i treballs de torneria. Gongar, a Benissanet, al carrer Sant Jordi 18-20. Telèfon 977 40 71 75. Amb exposició de maquinària i servei de recollida amb camió per reparar. Visiteu gongar.com.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur, Neteges Meritxell, una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment, servei ràpid i satisfactori, amb alta qualitat de treball, a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur, Neteges Meritxell, a la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca.
Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salaiet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, recta final d'aquest programa d'aquest diumenge, 12 de maig a Dins l'estadi. Moment de fer un repàs a la quarta catalana, grup 20, jornada número 31. Amb el Jesús Catalonia 1, Corbera d'Ebre 5, Arnes 3, Xerta 2, Batea 10, Tivissa 0, Godall 2, Benissanet 1, Alcanave 2, Ginestar 0. Un partit que s'ha acabat a la mitja part, després us expliquem per què. Els Montells 2, Deltebre 1, Roqueteng 3, Jesús i Maria 1 i Remolins Vitem 1, Bot 5. Sorprenent aquest resultat del Bot, que deixa el Remolins Vitem altre cop fora d'aquesta zona d'ascens. Bé, el Corbera d'Ebre, 76 punts. Li falta una miqueta per a ser matemàticament campió. Òbviament el Corbera d'Ebre la setmana passada ja va aconseguir l'ascens de categoria, ho vam poder viure aquí en directe dins l'estadi. amb el seu entrenador, però ara li falta encara ser el campió d'aquesta lliga, que també està de Tibeneit. Segona posició per al Batea, que té 68 punts. El Batea, amb aquesta victòria davant del Tivissa i l'ensopegada del Remolins Vítem, ho té molt a prop per aconseguir també l'ascens de categoria, que es podria completar la propera setmana. Alcanar és ara mateix tercer classificat amb 64 punts, un Alcanar que la setmana passada sortia d'aquesta posició, la torna a recuperar després de l'ensopegada del Remolins Vítem, que es queda quart, per tant fora, amb 61 punts, a 3 de la tercera plaça que dona accés en aquest ascens. El Bot és ara mateix cinquè classificat amb 48 punts, és d'admirar la temporada que està fent el Bot, grandíssima temporada. I inclús avui, perquè va jugar ahir contra el Remolins Vítem, va donar un correctiu a un equip que està lluitant per aconseguir l'ascens, i a més a domicili. L'Arnes, un Arnes que de seguida en parlarem també, però la temporada de l'Arnes, sobretot una part de la temporada, és també digna d'admirar. El conjunt del 10 de l'Arnes, el Roger Blanc, que el tenim avui en directe aquí a dins l'estadi. Un Arnes que ocupa la vuitena posició amb 41 punts, precisament els mateixos que té el Benissanet, tot i que també és veritat que l'Arnes té un partit menys, que és el que té de disputar contra el Corbera d'Ebre. Un partit que no es va jugar per la neu, aquella neu a final del mes d'abril, tu.
Neu a l'abril.
El Tivissa és 11è classificat amb 36 punts, Ginestà 12è classificat amb 35, i pel que fa a la part baixa, doncs tanca amb 10 el Deltebre. Bé, doncs seguim parlant, comencem analitzant aquesta quarta catalana, comencem parlant de l'Arnes Club Esportiu.
Arnes Club Esportiu.
Bé, un Arnes que ha guanyat per 3 gols a 2 davant del Xerta en un partit molt mogut, Roger, sobretot a la part final, amb expulsions, amb gols, ara marca un, ara marca l'altre. Explica'ns una mica com ha anat.
Bueno, crec que ha sigut dels partits més fluixos a casa de la temporada. Potser pensant això, que seria un partit fàcil, penúltim classificat, l'equip ha sortit molt fred i ens han avançat tant al començament de la primera com al començament de la segona, i nosaltres, el camp de l'Arnes és un camp petit, un camp de terra, ja no hi ha massa associació, pues avui encara no hi ha pogut menys, hem volgut jugar molt directe, les coses no han sortit massa bé i hem fet els gols, el primer se l'han fet ells, i els dos últims, les acaballes del partit han sigut més en lo cor que en lo cap, vull dir, ha sigut una mica èpic, però al final són 3 punts i quan estàs a la meitat de la classificació, pues l'únic que intentes és millorar puestos i nosaltres ara tenim allà 2 o 3 posicions per intentar acabar 500, 600 que podem, partint menys, i hem d'intentar això.
Molt bé, estàvem parlant abans del partit que teniu pendent contra el Corbera d'Ebre, un partit que s'ha de disputar en principi, Roger, el proper divendres, dia 17 de maig, a les 8 del vespre.
Bueno, no hi ha hagut massa acord entre els dos equips. Corbera volia anar a jugar, suposo, entenc jo, a un altre camp on hi hagués més llum i jugar més tard. Nosaltres volem jugar a casa, la llum és disponible en divendres, llavors bueno, la federació... Antes que el nostre la postura adequada, el partit està posat ja per la federació el divendres a les 8, no sé si s'acabarà jugant o no, no sé si el Corbera acabarà venint o no, però el partit està posat en aquesta hora.
Podríeu ser un dels únics equips d'aquesta temporada, juntament amb l'Alcanar, que guanyeu al Corbera d'Ebre.
De totes formes, a Corbera vam perdre 2-1 fallant un penal nosaltres. Hem fet una bona temporada contra els equips grans.
Bé, sens dubte... del camp de l'Arnes heu fet un fortí, sens dubte, heu perdut 2 partits a casa en tota la temporada.
Sí, ja fa temporades que Arnes costa molt guanyar els equips. Jo inclús he sentit aquí a la ràdio o a la tele a gent com el Corbera, el Batea, dient que els camps complicats que els quedaven en el camp de l'Arnes, i és cert, els camps del camp de... els partits del camp de terra s'igualen, i hi ha un camp com el d'Arnes que fa les mides mínimes reglamentàries, però s'igualen encara més, i l'afició Arnes és, em sap mal dir-ho,
apreta,
Arnes la pressió apreta, i bueno, una mica això fa també que a casa que hem perdut 2 partits en tot l'any sol i un empat.
Ho comentàvem abans amb micròfon tancat, Roger, va haver-hi un espai de temps durant la temporada, calculo que sobre el mes de març aproximadament, febrer, març, una cosa així, en la que l'Arnes va completar, sens dubte, una de les ratxes més bones de tota la història del club, aconseguint 7 victòries consecutives, que això és una dinàmica molt bona.
No una, la que més bona. Arnes ha guanyat 3 partits, és una epopeia, i menys ha guanyat 7. Crec que aquest any som un bloc a Arnes de gent que som, jo crec que molt amics, i això ajuda molt. Ens ha faltat una mica de gol a davant, la referència que hem tingut 4 o 5 anys de Juanito aquestes últimes temporades s'està notant, però ens fan molt pocs gols, prova de... A part de que tenim molt bon porter, Joaquim, atrás som dels... a part dels equips de davant, som l'equip menys golejat de la Lliga.
39 gols en contra. Crec que només ho supera el Batea, que no, perdó, el Corbera d'Ebre és el menys golejat. Batea és el segon menys golejat. No, potser és el Canà, eh? Bueno, ho hauríem de mirar
tots
més tranquil·les.
Tres, quatre equips de dalt i després anem naltros, eh? Vull dir que m'ho estan fent molt poques ocasions i és perquè l'equip està molt... Avui parlem també això, fem pocs gols. Jo crec que és més important que te'n faiguin pocs. Dona mostra d'un equip seriós, un equip ben col·locat i un equip que intenta fer les coses ben fetes.
Cinquè equip menys golejat de la Lliga, ara, si ho hem calculat
quatre
ràpidament.
Quatre primers i després en naltros.
No està gens malament, eh?
Sí.
Ho comentaves ara, Roger, us falta aquesta mica de gol, no? Perquè en les últimes temporades l'Arnes sempre ha tingut a Juanito, conegut com a Juanigol, sí, aquí a dins d'estadi.
Feia 25 gols per temporada mínim.
Un gran golejador que doncs, sempre feia que l'Arnes pogués somiar almenys fins al final, no? Però bé, la marxa d'aquest home pues, s'ha notat moltíssim en l'atac de l'Arnes. I bé, no sé si és possible que algun dia pugui tornar.
Bueno, ho intentarem. Ell a vegades ha d'entrenar amb nosaltres i ha estat fora, ara torna a estar aquí. Bueno, algo estem parlant amb ell, a veure si podem intentar que la temporada que ve en més o en menys freqüència pugui venir.
Aquesta temporada, si arribeu a tenir a Juan Igol que 20 goles per temporada te'ls enxufa, en aquests partits que heu perdut per la mínima o coses
així... Sí, perquè
així,
són la majoria. Com falten poc gols, els partits que perdem els perdem per la mínima i en un delanter estic segur que haguéssim estat... No sé la posició exacta, però que hem estat lluitant en els de dalt, segur.
I bé, amb el número 10 a l'esquena, Roger Blanc, li queda corda encara a l'Arnes?
Pues no ho sé. No sé si una temporada més o no... però bueno, intentar més que corda o no corda, que jo també em veig que començo a perdre, intentar ajudar el poble en aquest sentit, estic per anar això i això intentarem.
Bé, doncs que sigui així, en aquesta victòria de l'Arnes, a més avui coincidint en la visita del Roger Blanc aquí a la ràdio, aquí a dins l'estadi, per 3-2 davant del Xerta. Seguim parlant de més partits aquesta setmana.
Club de Futbol Batea. Club Esportiu Tivissa.
Bé, doncs déu-n'hi-do golejada. Batea 10, Tivissa 0,
Doncs sí, bona cosa, hem de comentar d'un partit on el Batea ha humiliat al Tivissa, que es presentava al camp dels de la Terra Alta amb 11 jugadors i alguns d'ells de la plantilla del futbol sala. Uh-huh. El Tivissa no podia fer res davant un equip local que vol assegurar l'ascens com més aviat millor i que ho fa notar en cada un dels seus partits. El partit tindria un nom protagonista, Alejandro Piñeiro, atenció, auto de 6
gols, no,
dels 10 gols del conjunt blaugrana i que augmenta fins a 30 la seva compta golejadora, 6 gols.
Ja podem anar invitant al Pichichi, ja, no?
No, bueno, clar, perquè està el Fidel que em porta...
Bueno, però són 3, els 3 millors bueno, màxim, sí, per tant... Sí, sí, no. Crec que estarà Fidel, Quique Cornejo i Piñeiro, estarà la cosa.
Doncs el davanter local jugaria amb la defensa del Tivissa i faria gols de tots els colors. Roger Sunyer amb un hat-trick també completaria una brillant actuació i finalment el gol que sumaria la xifra rodona de 10 la notaria Francisco.
Hòstia, bé, doncs,
10 golets, 10-0 el Tivissa doncs que no ha tret un gaire...
Sí, Tivissa i Ginestà estan notant molt això de la parada, sí. i molt, porten
molt.
Jornades... Bueno, és que tindré tantes baixes...
És estrany, difícil, eh? És estrany veure equips com el Tivissa o el Ginestà, que han estat aquestes darreres temporades entre els 5-6 primers, no? Inclús lluitant per l'ascens, inclús el Vinixanet, que està a mitja taula i que fa un parell de temporades el vam tenir també a les portes de l'ascens a tercera catalana. Però bé, no ha estat una temporada gaire propícia ni per Vinixanet i sobretot ni per Ginestà ni per Tivissa.
No, i tant que no.
Bé, doncs seguim parlant de més partits. Vamos, Javi, vamos. Ai, mare. Miquelí.
Club Esportiu Benissanet.
Bé, doncs, Godall 2, Benissanet 1. Partit molt igualat que finalment s'ha acabat decantant per part del conjunt local. No obstant, era el Benissanet que marcava primer al minut 4 de partit en un gol molt estrany. Una falta dreta per Joan Clua des del mig del camp. El porter local surt amb els punys, però la pilota agafa un efecte estrany que fa que la pilota s'acabi colant en la seva pròpia porteria. No sabem si ha estat el sol que n'ha lluernat o què, però ha acabat sent un gol molt, molt raro que ha pujat al marcador. Era el 0-1 per al Benissanet, un gol que no ha afectat per a res a cap dels dos equips que han seguit amb la mateixa intensitat i amb ocasions molt clares. Inclús el Benissanet hagués pogut fer el segon, per exemple, en una centrada d'Adrià que rematava Ivan, però la rematada amb el cap se n'anava molt desviat. Però bé, el Godall, en una recta final del primer temps molt encertada, aconseguia remuntar el partit. Primer al 37, amb un xut creuat de Joan, al que no arribava Tadó, i poc després, al 43, abans del descans, Javier Gilabert aprofitava una badada defensiva del Benissanet dins l'àrea per empènyer la pilota al fons de la porteria i fer pujar el que seria el definitiu 2-1. tot i que el marcador ja no s'ha mogut més, la igualtat ha seguit manant i han arribat més ocasions per als dos equips. Des de Benissanet ens han comentat que l'arbitratge ha deixat molt que desitjar, amb unes mans molt clares en ambdues àrees, que no ha xiulat el col·legiat, o alguns forts desllocs molt dubtosos que haguessin pogut doncs, propiciar algunes jugades de perill per als de Jordi Barrufet. No obstant, però, derrota del Benissanet, una més, al camp del Godall, 2-1. Ara, però, toca preparar el partit de la propera setmana. Gran duel, gran partit. Benissanet-Batea, que es jugarà, atenció, diumenge a les 7 de la tarda. Jugarà molt tard, eh? Un Batea que, si guanya aquest partit, depèn de com vagin la resta, doncs es pot assegurar també l'ascens de categoria. Veurem què toca en aquest derbi del proper diumenge. Recordin, diumenge a les 7, Benissanet-Batea.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Jesús Catalonia 1, Corbera 5, nova victòria del Corbera després de celebrar l'ascens a la nova categoria. La víctima seria el Jesús Catalonia, que veia com els de la Terra Alta ràpidament volien fer-se amb el domini del partit. Al minut 9 seria Marc Sancho l'encarregat de fer pujar el 0-1 al marcador. Amb el gol, el Corbera es sentiria més còmode i a poc a poc generaria més ocasions per a tancar el partit de la manera més ràpida possible. 5 minuts abans del descans, Fidel faria el 2-0 que permetria als visitants marxar amb un avantatge còmode al descans. A la represa, el Corbera seguiria amb més gana i al 69 Fidel faria el seu segon. Els locals aconseguirien fer el gol de l'honor al 81, però en els darrers 3 minuts de joc, els homes de Jordi Roca posarien la cinquena marxa i mitjançant els gols de Cornejo i Òscar tancarien el partit amb el definitiu 1-5.
Bé, doncs aquest és el partit del Corbera d'Ebre, que tot i que ja és equip de tercera catalana, ja sabem l'objectiu, i ens ho comentava l'entrenador la setmana passada, Jordi Roca, és guanyar la Lliga el més aviat possible i aconseguir els rècords. Volem també que Fidel arribi a la cinquantena de gols i coses així. És a dir que...
Algunes motivacions has de buscar.
Sí, perquè si no ja...
Club Esportiu Ginestà.
Bé, us ho comentàvem abans quan fèiem el repàs dels resultats, que el Ginestà ha perdut 2-0 al Canà, però el partit s'ha finalitzat a la primera part. Ara us expliquem per què. Un partit que, com dèiem, s'ha suspès a la mitja part. El Ginestà s'ha presentat al partit amb 8 jugadors i dos d'ells estaven mig lesionats, mig tocats. És el cas de Costa i de Joan. No obstant, el partit ha començat i ben aviat l'Alcanà feia el primer de la tarda. Només s'havia complert el primer minut de joc quan una ràpida jugada de l'Alcanà acabava amb el gol d'Àngel, que superava per dalt a Campos. Un Alcanà que no ha volgut fer massa sang d'un equip ginestarol sota mínims, però no obstant, al minut 40, Saúl posava el 2-0 al marcador. Però bé, al minut 44 arribava la jugada clau del partit. Àlex Blader es lesiona, sembla ser que pot ser una lesió muscular als isquios, i deixava doncs, el Ginestà amb 7 homes. Es retirava sobre 30 anys de joc, no tenien canvis, per tant, 7 homes els quedava el Ginestà. I al descans, quan estaven a vestuaris, els jugadors volien seguir, volien plantar cara fins al final davant de l'Alcanà, però entre l'entrenador Àngel Guiu i el president Lluís Tas han decidit que amb 7 homes, i d'aquests 7 n'hi havia 2 mig lesionats, com és el cas de Costa i Joan, per tant doncs, la millor opció era no forçar i guardar forces per al partit de la setmana vinent i per si cas guardar els jugadors, perquè no, sí que és veritat que l'Alcanà no ha fet massa sang a la primera part, però clar, amb 7 homes, 2 dels quals lesionats, un Alcanà que és un equip que juga molt bé futbol, a més a casa,
per a mi el millor equip de la categoria,
t'hagués pogut fer molt mal, eh? Potser estaríem parlant d'un resultat com el del Batea a Tivissa. Ho han comunicat a l'àrbitre, també a l'equip local, i el partit s'ha acabat abans d'iniciar-se la segona part. No sé si el marcador acabarà així, d'aquesta manera, un 2-0 a favor de l'Alcanà, o acabarà amb un 3-0, Roger?
Més probablement serà un 3-0.
Un 3-0, no?
Sí.
Bé, el que sí que segur és que el conjunt canareu recupera, això sí, la plaça d'ascens, aquesta tercera posició, li recupera en detriment del Remolins Vítem, que ara és quart, i per tant doncs, l'Alcanà depèn d'ell mateix altre cop. La propera setmana el Ginestà juga a casa contra el Godall, el butxí del Benissanet aquesta setmana.
Bot Futbol Club.
I per acabar, anem a parlar d'aquesta golejada del Bot al camp del Remolins Vítem. Sorprenent en aquest resultat, eh?
Impressionant victòria del Bot, que aconsegueix 3 punts en una golejada a un dels rivals més pròxims a la classificació, bueno, que també lluita, no?, per aquesta posició que encara falta. El partit començaria molt bé per part dels visitants quan Álvaro al minut 9 faria el primer. No seria fins al 33 quan es veuria el segon gol del partit, aquest cop per part dels locals, que empataven gràcies a un gol en pròpia porta de Pau. Amb aquest resultat s'arribaria a la segona part, perdó, en la qual es veuria un Bot molt enxufat. Amb un gol de penal, Cristian Monllau guiaria el Bot cap a la golejada, que seria completada per un altre gol de penal, aquest cop llançat per Oriol, i per un gol de Pau i un altre de Cristian. Finalment, el resultat final seria 2-5, un resultat que demostra la bona actuació del Bot en els darrers partits.
Bé, doncs, amb aquesta actuació del Bot, aquesta important victòria per un gol a 5 al camp del Remolins Vítem, és moment de fer un repàs a la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs, som-hi. Anem a veure com ho tenim. Ho farem en una altra ocasió. No obstant, del grup 24, cal destacar que es va acabar la setmana passada la Lliga, on el Porrera, malauradament, no ha aconseguit cap victòria. Ha acabat com a cuer amb 3 punts, que han estat els 3 empats d'aquesta temporada pel Porrera, una mica decepcionant. Bé, ara sí, després de fer un repàs a la quarta catalana, moment de fer un repàs al que han fet els nostres futbolistes ebrencs al món.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gervadia.
Sóc en Jordi Rangel.
Hola, sóc Eduard Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Bé, doncs, novetats, novetats importants a futbolistes ebrencs al món. No sé, Roger, si tu el segueixes una mica.
Més o menys, sí.
Sí, no? Seguim, sí. Tenim alegries, o menys, mitja alegria, almenys, a casa nostra. Comencem parlant de l'Elx, que va empatar ahir 1-1 davant del Barça B. Empat, com dèiem, 1-1 entre l'Elx, que tornarà, sens dubte, a la primera divisió la temporada vinent. L'empat contra el Barça B d'aquest dissabte, doncs, juntament amb les derrotes del Girona, malauradament, i de l'Alcorcón, fan que els il·licitants siguin virtualment equip de primera. Els hi falta el matemàticament. Només una debacle podria deixar-los fora d'aquest objectiu. Del partit cal destacar el gol del nostre futbolista ebrenc, Eduard Bacar, i és que el de Sant Jaume d'Enveja va fer l'1-0 al minut 24 de penal. El filial del Barça empatava al minut 74 amb un gol d'Espinosa. Més coses. Numancia 2, Guadalajara 2. El repartiment de punts entre dos equips que hauran de seguir remant per aconseguir la permanència. Tampoc va jugar Gerard Badia amb el Guadalajara, no acaba de tenir minuts, aquesta temporada.
Bueno, jo crec que alguna altra cosa que hi ha aquí dintre.
Sí, no? Sí. Segon capità del Guadalajara, que és Gerard Badia. I...
sí, a més va venir jugant la temporada passada molt i aquest començament de temporada també i de golpe va deixar de desaparèixer inclús de les convocatòries. I jo crec que alguna altra cosa aquí dins.
Molt bé, després m'ho expliques, doncs. Aston Villa 1, Chelsea 2. Dos gols de Frank Lampard van donar la victòria ahir davant l'Aston Villa. Amb aquesta victòria els de Rafa Benítez tenen molt a prop la classificació matemàtica per a jugar la següent edició de la Lliga de Campions i cal destacar que aquest dimecres els d'Oriol Romeu, doncs, a més juguen la final de l'Europa League davant el Benfica a l'Amsterdam Arena. Per tant, bon partit, bona final i tant de bo, doncs, Oriol Romeu pugui comptar en el seu currículum futbolístic amb una Europa League. Veurem què també fa la temporada vinent l'Oriol Romeu. Una temporada dolenta en quant a lesió, la lesió que l'ha apartat dels terrenys de joc durant la major part de la temporada, però veurem si es queda al Chelsea amb Josep Mourinho o torna al Barça o què fa.
Bueno, venia jugant a estar, o sigui, una lesió l'ha impedit tindre una temporada regular a partir d'aquí.
Veurem què passa, no?
Sí, tant.
Manchester United 2, Swansea 1. Comiat excel·lent de Sir Alex Ferguson. Tot un emblema futbolístic mundial, 27 temporades al capdavant. Acabarà de completar 27 temporades al final d'aquesta. I bé, amb un ambientàs, Old Trafford li ha preparat un excel·lent comiat, una festa impressionant, i que l'equip ha respost 2-1, victòria davant del Swansea. Un Swansea d'Àngel Rangel que el dimarts van guanyar contra el Wigan, on Àngel va marcar un gol, va ser, crec, el 0-1. Un gol molt celebrat per Àngel Rangel davant del seu ex-tècnic Roberto Martínez. Un Roberto Martínez del qual li donem l'enhorabona perquè un equip com el Wigan, que està a punt de baixar a la Championship, a la segona divisió anglesa, ahir va guanyar la FA Cup davant del City amb un gol al descompte i, per tant, tot i que pot jugar a la segona divisió anglesa, l'any que ve jugarà a l'Europa League.
Crec que porta, no sé, 3 temporades salvant-se l'última jornada, sí. O sigui que igual...
Bueno, potser també tenen sort, no? Tant de bo sigui així, perquè, bé, un entrenador com el Roberto Martínez estaria molt bé, però que sabien que pot ser que jugui a la segona divisió i que estigui jugant a l'Europa League, eh? Sorprenent, això.
Comentant que té bastants números d'anar a l'Everton.
Bueno, a veure què passa. Més coses. El Crystal Palace i el Brighton... com estan les coses. Crystal Palace 0, Brighton 0. Empat sense gols en el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens a la Premier. Un partit que es va disputar divendres per la tarda i el partit de tornada és demà dilluns. Per tant, atents, Tampoc jugarà malauradament però Bruno Saltor, que continua lesionat en la seva lesió en un dels bessons, I bé, en cas de la victòria del Brighton, es classificarien per a disputar la final del play-off d'ascens a Wembley el dia 27 de maig. Juguen a casa, el partit de tornada, 0-0, i bé, ho tenen força bé. Cal destacar que, a comparació de la Lliga de Campions, aquí no compten els gols fora de casa, ni molt menys. És a dir, que aquí, si empates aquí, et val el mateix un empat fora que un empat a casa, sigui el resultat que sigui. El Watford ja espera a la final després d'eliminar el Leicester amb un global de 3-2, per tant el Watford espera rival a la final de Wembley del 27 de maig. Tant de bo sigui el Brighton i tant de bo la pugui jugar Bruno Sator. Bé, i per acabar hem de fer un ràpid repàs a la jornada poliesportiva.
Comencem amb el futbol sala. L'escola victòria... Perdó, la derrota de l'Ascó Tecnovit del Forja 5, Ascó 2. Com hem comentat, l'Ascó tindrà l'opció de pujar a la categoria superior la setmana que ve, a veure si ho aconsegueixen els de l'Ascó.
I en principi el diumenge juguen el partit únic dels vuitens de final de la Copa Catalunya davant del Bellesport Hospitalet, que està lluitant per a pujar a la segona divisió nacional de futbol sala.
Canviant de categoria, anem a la preferent amb els següents partits: Vinyons Tallalbert 5, Pradell 2, Morada Nova 7, Playas de Salou 6, bona victòria a Morada Nova, i un partit al passat del Flix que es va jugar divendres, Flix 5, Riudoms 2, amb dos gols de Ferri, que ho he de dir.
És obligat.
Seguim, ne passem a la primera divisió de futbol sala, amb el partit del Marçà 4, Ribarroja d'Ebre 5. També tenim la derrota dura del Delta Sporting 13, Gandesa 2, i del Masvirreus Electro Jomi 3, Mora d'Ebre 5. Finalment, passem a l'handbol, on tenim els següents resultats. Ja s'ha acabat la temporada pel que fa al femení, i victòria del masculí amb el club handbol Ascó 19, Tarragona amb el club 17.
Bé, doncs em comenten del futbol sala d'Ascó que veurem quan es disputa aquest partit de Copa Catalunya, perquè no és del tot encara segur que sigui el diumenge, perquè el Bellesport Hospitalet, que com dèiem s'està jugant l'ascens a la segona divisió, juga a Canàries el dissabte, el dia 18, per tant, potser hauria de jugar el filial B que tenen a la tercera divisió, el de l'Hospitalet, el dia 19 a Ascó, veurem. No obstant, el tercera divisió ja és un equip igualment poderós, amb l'objectiu l'Escó, òbviament, de fer història, que ja l'ha fet classificant-se per als octaus de final de la Copa Catalunya. Mai un equip de Tarragona ho havia aconseguit. Ho ha fet l'Escó i veurem si pot seguir lluitant per almenys fer un pas més cap als quarts de final. Recordin que a les semifinals entre el Barça i el Marfil Santa Coloma. Seria més complicat ja no que arribessin a les semifinals, però som més gratuït, de moment.
Tot un premi.
Alguna cosa més per acabar, Genís?
No, pel Facebook no hi ha hagut més comentaris, així que haurem d'esperar a veure.
Molt bé, doncs la gent pot seguir votant, durant la setmana també ho podem fer.
Sí.
És a dir, que
no votant.
Quin resultat pronostiqueu per al derbi de la setmana vinent entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Móra Nova? Podeu fer les vostres votacions a través del nostre Facebook, i el guanyador de la porra s'emportarà una paella per a dues persones al restaurant Ferran. Si no hi ha guanyador, si no hi ha ningú que l'encerti, farem un sorteig entre tots els participants. Ho deixem aquí. Roger Blanc, ha estat un plaer, com sempre.
Igualment.
Tindré per aquí. Moltíssima sort amb l'Arnes, i també, sobretot, amb el juvenil de l'Olímpic, a veure si el pots deixar el més amunt possible.
Això esperem.
Que vagi bé, Roger. Fins la propera.
Bona nit.
Genís Pena, Xavi Salvador, ens tornem a trobar la propera setmana.
Pues sí.
Amb el Genís el diumenge, amb el Xavi, imagino que el dissabte, en el derbi...
Ah, també ens veurem allí, no? Suposo.
Bueno, però per les zones,
jo
per
no
la ràdio.
Puc. Sí, ens veurem per les zones.
Això.
Deixem-ho així.
Veurem, ja ens anirem informant de quan es disputa finalment aquest derbi. El podran escoltar en directe per la cadena SER. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva companyia, i diumenge vinent a les 10, a les 11 no, que juga el Barça a les 9. Comencem a les 10 la propera setmana, perquè parlem del derbi del Móra Nova Olímpic, i compte, perquè també podem parlar de l'ascens de l'Ascó, del futbol sala, del primer equip també, podem parlar de l'ascens del Batea, podem parlar de moltes coses la propera setmana. Ens espera un programa molt complet. Gràcies com sempre, i fins el proper diumenge. Adeu, adeu.
Adeu.
Estadi, amb Eduard Pino.